355.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camibechi 10, Villarreal.
Carnicería El Conchel, Benipala de Alagüeña, panceta al punto de sal, embutidos con denominación de origen, fiambre sin gluten y las mejores carnes. Ahora también de caballo. Haz tus encargos en el 622 30 28 49 o en calle Ermita 44 de Villarreal. En Carnicería El Conchel, el sabor de la Mancha.
Coca Malfeta, Empedrao, Pilotes de Frares, Baroset, Aigualimó, Caragolà... Quina recepta popular de Villarreal la cuines donant-li la teua essència? Entra a www.fundacióncaixarural.org i comparteix-la amb nosaltres. La publicarem al calendari 2021 de Caixa Rural Villarreal.
Conviértete en un héroe moderno gracias a tus Varilux con Transitions, las lentes claras en interiores y oscuras en exteriores para ofrecerte la máxima comodidad. Y ahora, al llevarte tus lentes Varilux con Transitions, el segundo par de regalo.
Óptica Villarreal, Dr. Font 17, óptica Varilux especialista.
Restaurante Hierbabuena Villarreal amplía su horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Ven a disfrutar de nuestro menú diario a 10 euros o a la brasa 12. Restaurante Hierbabuena Villarreal. Celebramos bodas, bautizos, comuniones y cumpleaños para que tu única preocupación sea disfrutar. Restaurante Hierbabuena Villarreal, Camí Travesa 16, junto a la Volkswagen. Teléfono 642-164727. Comida sana, casera y de calidad.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente Tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, certificado por Grupo Volkswagen.
Acabe de rebre l'última factura de telèfon i he pagat una barbaritat.
Però com és això?
Cada volta pague més.
I per què no vas a tu mòbil? Ai, a Manolo.
A Manolo? I sé qui és?
Dona Manolo, el fill de Manolito Folk, el que era futbolista, no saps que té una tenda de telefonia a l'Avinguda Francesc Tàrrega? Jo vaig anar i ara pague la meitat. Tinc el mateix i, a més, vaig comprar un telèfon nou a molt bon preu.
Xica, demà mateix vaig...
Tu mòbil, tu eliges telefonia fixa, mòbil, fibra, al millor preu en Avinguda Francesc Tàrrega 53 de Villarreal. Vine i paga menys per la teua factura.
Vengo de comprar mascarillas y no encuentro ningún sitio.
En Big Maper Arbo disponen de mascarillas FFP2 con certificado de garantía, mascarilla quirúrgica triple pliegue, alcohol gelificado y mucho más para la prevención del COVID-19. Plántale cara al virus en Big Maper Arbo. Llama al 964-522166 y haz tu pedido. O visítanos en la avenida Pío 1255 de Villarreal. Te atenderemos de 8 a 13.30 de la mañana y de 15 a 18 de la tarde. Big Maper Arbo. Juntos lo conseguiremos.
La teua ràdio, Ràdio Villarreal.
Ràdio Villarreal, 92.2, freqüència modulada.
A Ràdio Villarreal estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Villarreal i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Es comença Protagonistes Villarreal a la 92.2 amb Susana Pérez.
Now
Pues sí, divendres, 10 de juliol. Que bé, no? Divendres, i a més 31 graus, playes precioses, moments que anem a viure este cap de setmana meravellosos, però de moment van a viure en tots nosaltres, entre vostès anem a viure dos horetes, tots vosaltres, dos horetes. Bon dia, Maria.
Bon dia a tots i totes.
Bon dia, Montse.
Molt bon dia. Bon dia, bon dia.
Sabeu què ens va passar ahir per la vesprada?
Me faig una idea.
Vale. Pues que resulta que Pascal, el irlandès, ens ha guanyat. Ja no anem a presidir l'Eurogrup, ja no tenim a Nadia Calviño per a presidir ixe Eurogrup. Que llàstima, no? Perquè sempre, d'alguna manera, no? Estem tractant de feminitzar la política. I era una bona aposta, no? Per tindre a Nadia Calviño, a la vicepresidenta, l'haver-hem tinguda allí, de presidenta de l'Eurogrup.
Jo sí que pensava que ell seria, ella com a presidenta. Tenia 7 vots quan jo vaig a migdia, n'hi havien 7 vots, i pensava que sí que hi seria ella.
Va arribar fins 9 vots. El que passa és que, igual que pensaves tu, pensava jo i volíem, com teníem a Alemanya i a França al nostre costat, clar. Pensàvem que, clar, estos països tan grans i tan importants estaven recolzant-nos, pues que guanyaríem a Pascal. Però no deixeu de pensar que Luxemburg, que és una punteta al costat d'Alemanya, té el mateix pes.
Sí, la veritat és que jo crec que Espanya, així com ens fan creure, Espanya no pesa a nivell europeu, no té el mateix pes que uns altres, i jo crec que volem fer-nos un poquet de costat des de fa molt de temps. I jo crec que ens haurà vingut molt bé per la crisi que estem passant, no? Tindre algú de pes dels països del sud, no? Que som els que més afectats estem.
Pues lo que ens diuen quan tu parles així, que jo no ho crec, jo crec que Espanya té molt de pes, que estem recolzats per els gigantes de la comunitat europea, lo que passa que és el que ha parlat antes, que si se farà un sufragi com cal en els habitants, haurem guanyat de sobra, perquè Alemanya, França, sí, Itàlia, clar, estan nosaltres. El que passa que sí que és veritat que hi ha una diferència entre Europa del Nord i Europa del Sud.
Sí.
Ahí te donen la raó. I a més ens diuen, però si ja teniu a Josep Borrell en un bon puesto, val, i jo els dic, però cuidao, és que nosaltres en Espanya tenim dones molt vàlides, molt bones, i a més, torne a repetir, qui gestiona millor l'economia?
Les dones.
Estem
i no hi ha més que dir.
Bueno.
I el que sí que, la veritat, i mira que ahir ho parlàvem, vam dir, cuidao que dona igual el color polític que represente, o sigui, d'on vinga Nadia Calviño, això ens té que donar igual, sinó el que ens té que importar és que siga espanyola.
I que tinguem una representant.
Per estar ben representat. Bueno, pues, eren de 9 països els que tenien que votar, per tant, 9 punts han estat ben lliurats. El que passa que s'haurem anat al sufragi molt més millor, però el que passa que sí que és veritat que el Partit Popular Europeu, i si incluïm a l'espanyol, ha sigut el que no ha donat i s'ha recolzament. Sí que és veritat que s'acusa al Partit Popular o al PP espanyol que no hagi donat i suport. I com se defenen? Dient que, clar, és que el PSOE ve, però que Podemos ja...
Yeah.
En resumides cuentes...
És que penseu que n'hi ha darrere algo perquè per la gent que està governant, el perquè no ha mixit?
Bueno,
creieu que alguns països... Alguns països podem pensar que segons qui mana, qui governa en aquest país, se pot anar, dic jo, no sé.
No, no, no ho digues, és això. Maria, avui què és?
No volia afirmar-vos.
Avui és 10 de juliol. I el 10 de juliol és,
què és?
Sant Cristòfol.
Ojo!
Ah, oh, sí, Sant sí, Cristòfol!
Sí. Sí, i clar, molta gent sabem que avui es començarien ja moltes de les festes dels pobles que tenim així a l'interior de Castelló i de Terol també, i de Terol. Que,
de Terol
que
fan unes festes tremendes.
Clar, sí. que són molt els que van i que festegen aquest sant, no?
És la festa dels camioners.
I dels conductors.
Els conductors, però bueno... És en general dels conductors, però el que més, jo per lo menos el que ha vist, el que més
De alguna manera, els que se ja no els camioners, sinó els que se dediquen o que se guanyen la vida en el volant.
Correcte.
És dir, els fan un poc a Sant Cristòfol seu. Què fan? Agarren a Sant Cristòfol, se'l posen i li diuen: Sant Cristòfol, que me tens que protegir.
Clar.
I quan algú se dedica a això, sí que és veritat que en la família ho recorden
sí,
molt. Però
sí,
això
sí,
sempre
sí.
Ha estat el mito de que era dels camioneros, taxistes, uh-huh. conductors d'autobús.
Clar, és que, a veure, jo no me considero una conductora de perquè vas, torne... però la gent que se passa hores i hores sentada davant d'un volant, pues aquesta persona sí que és transportista, entonces és més a... i se fan unes festes tremendes.
Mm. A part de les festes, perquè no, a veure, per fer festes tot el món agarra...
Però no sé si què se farà ara, eh?
Bueno, este any és un poc atípic,
claro.
Però no anem a parlar de que és atípic i que no anem a fer festes.
No.
Anem a contar un poc per què és lo de Sant Cristòfol.
Sí.
Sant Cristòfol.
Exacte. Per què és el patró dels conductors?
Pues no ho sé, Maria.
No ho saps, veritat?
No.
Pues jo vos ho vaig a contar. I és que fa molts anys era un problema atravessar els rius perquè no hi havia carreteres, no hi havia molts ponts, no? I diu la llegenda que havia un xiquet uh-huh. que va anar a passar un riu i com que el barquero no podia perquè pesava molt, no? I a mitjan riu va aparèixer una figura, no? Que li va dir que ell era Crist i que anava a ajudar-lo a passar i van poder passar i ser riuet amb tota la força gràcies a Crist, no? I des d'entonces s'ha dit que va ser conegut com Cristòforos o portador de Cristo i que finalment es reconeix com Sant Cristòfol i per això es rememora esta llegenda, no? Per a Sant Cristòfol i per això els transportistes porten ahí com al seu patró.
A més porten en les cabines dels camions, en els cotxes la seva imatge i sempre que hiixen a la carretera, pues sempre es demanen que...
Per cert, en Jodos hi ha una ermita que és l'ermita de Sant Cristòfol, per lo que parlàvem allò de les de la devoció que li tenen, si ens anem a les dades, a la Wikipedia, anem a informar-los, era Cristòfol de Lícia, també conegut com a Sant Cristòfol. És un sant cristià i sobre l'origen del qual de distintes tradicions cristianes estan en desacord, és dir, no sap molt bé en quin origen situar-lo. Va néixer a Canà i es va morir, va faltar Anatolia. El nom complet era Christopher i el lloc d'enterrament no sap segur si és Alexandria. Sí que és un sant en molts seguidors,
Sí.
Està reconegut, no se sap molt bé l'origen, però està reconegut. Aixina que avui és Sant Cristòfol.
A més, els camions, bueno, els vehicles en la bocina passen, fan el diumenge pel matí de normal i després fan uns dinars, no sé enguany com se farà, però sí que és veritat que van tots en cadeneta, com diguem, pues pa celebrar aquest dia de Sant Cristòfol. Juliol se mos està passant 10 mesos que
per cert, Montse, per recordar-ho un poc, quan torna a jugar al Villarreal?
Jugarem el dilluns. Ahir va guanyar el Sevilla.
Què vol dir que va guanyar el Sevilla? A mi m'ho dius.
Va jugar
que guanya el Sevilla en què mos beneficia o en què mos perjudica?
Pues mos beneficia que està davant de nosaltres
sí.
en la classificació i sa plaça que és del Sevilla ahir tindria que haver perdut perquè així nosaltres haguem sumat 3 punts més i això haurà fet que siguem més prop de lo que és la Champions. O sigui, els primers 4 equips...
O sigui, que el Sevilla
haurà
tingut que perdre, no?
Ahir sí. I a més va començar perdent el partit i després va remuntar.
I tu estava contenta quan remuntava tot a disgustar, no?
Pues sí, perquè a més tampoc pensa jo que és, jo què sé, el Bayern de Múnich.
Este cap de setmana, qui juga que mos beneficia i que mos perjudica?
Pues, a veure, nosaltres ara, pensant en la part de dalt, tenim que minar només el Sevilla.
Minar-lo, no? Directament.
Perquè el que ve darrere... Sí. El que ve darrere
Maria,
no...
minar-lo directament.
Sí, fora el Sevilla. Fora.
Perquè el que ve darrere li falten amunt. O sigui, nosaltres estem amb
però anem a veure. Sí. Minar-lo perquè puja el Villarreal, perquè a tu Sevilla t'encanta, no?
A mi m'encanta, jo m'encantaria viure en Sevilla. M'encanta.
Però allà fa molta calor, ara.
I m'és igual. I les aires acondicionats, per què estan, Maria?
No ah, donen, no donen.
I el Guadalquivir, per què està?
No, estarà calent, això pareixerà una baseta.
A mi m'encanta Sevilla.
Mira, una pastilla de becrem i caldo.
M'encanta com se viu allí.
O sigui, que quede clar, els sevillanos d'ací, per favor, que no s'ofenguen, que l'únic que vol Montse és que no banyi tant, o almenys des que nosaltres
si
en Villarreal
estiguem
situats.
Jo crec que la gent que viu en Villarreal, que encara que siga de Sevilla, voldrà que guanya el seu equip del seu poble, que és on viu. Tindrà el
és
seu
dir,
sentiment.
M'estàs dient, Montse, a veure, vostès estan, vosaltres esteu sentint el que està dient Montse. Montse m'està dient que la gent de Sevilla que viga a Villarreal voldrà que guanyi el Villarreal. I jo ara li pregunto, i si tu visqueres en Sevilla i jugar al Villarreal, qui voldries que guanyarà?
Jo el Villarreal.
D'ahir de cap al Guadalquivir.
I també te dic una cosa, estàs dient molt del Sevilla, però pobre Betis, allí també hi ha un demoni.
Però el Betis mos dona igual.
Però el Betis a nosaltres ens va mos bé perquè on està.
Ai, pobre.
Bé, que també m'agrada, però a mi m'agrada molt Sevilla. I jo, la veritat, que l'himne que té el Sevilla, a mi m'encanta, perquè és molt apegalós i perquè és bonic. Però sí que entenc que la gent que visca en Villarreal té més possibilitat. Això vol dir que no t'agrada el Sevilla, no, també has de... Però bueno, que tenen una miqueta...
Sabeu que fa un moment hem dit que Nadia Calviño va treure 9 punts, ¿vale?
Sí.
Pues tenia assegurat 10 sí. punts. I algú li ha fallat. Ara estem buscant qui ha
qui
fallat.
Qui serà?
Això
la anirem, mano traicionera.
Anirem mirant a veure qui al final s'ha decantat més perquè siga Pascal, l'irlandès.
Bueno, Susana, per acabar en el futbol. Ho dic perquè la gent ho
sàpiga. Vale, perfecte.
Per acabar en el futbol.
Ja me veus vindre, quan passe ja les sí. entrevistes me veu vindre.
Tenim que guanyar el dilluns per a sumar 3 punts més. I...
En qui juguem el dilluns i a quina hora?
Ai, pues ara m'has deixat...
Muy mal. Suspendida.
Sí.
Suspesa.
Sí.
Anem a veure.
Sí, sí.
Tu recapitula. Què tens que fer el dilluns? Què tens que fer el dilluns?
Bon,
qui ho has deixat? Clar, però entonces...
Bueno, diem, nosaltres tenim que guanyar el dilluns, el Sevilla té que perdre, sumarem 3 punts més i ja veuré si després tornen a perdre o fan un empat, perquè si tenim mateixos punts, pues, dime Maria.
Jugueu contra la Real Societat.
Ah, això, contra la Real Societat.
Ah,
doncs
teniu que agarrar forces perquè el dimecres vos ve el Real Madrid.
Ja, però el Real Madrid, bueno, no, a veure. No vull dir res, perquè jo pensava que sí que guanyaríem al Barça i no sé i què va passar. No sé.
Entonces, xiques, ho tenim clar. Dilluns hi ha que guanyar i sumar 3 punts més i dimecres n'hi ha que almenys empatar.
Sí. Bueno, un empat en este cas, en este equip, seria... Però, Maria, jo crec que encara hem quedat un partit pel mig, des del Real Madrid.
A mi el que me fica Google.
Bueno, Javi segur que mos contarà tot el que...
En un ratet ho sabrem.
Sí.
El que passa és que tenint ara en este moment com te teníem a tu, sabem que eres una futbolera nata, que encara que te'n vaig a viure a Sevilla, que t'encanta Sevilla, voldries guanyar...
Oi, però a mi m'agrada el futbol, m'agrada l'automobilisme, m'agrada... Estic supercontenta de que Fernando Alonso torne l'any que ve a la Fórmula 1 en Renault i en Briatore, que jo pense que ahí sí que guanyarem. M'agraden les motos, a mi m'agrada tot el deport.
Ella és molt esportista, eh?
Hasta la pèrtiga. Que sempre pense que si se partís quan estàs saltant, Marius. Això sempre m'ha donat una...
Sí, quan
ho podem provar, eh?
Quan hi ha aquest moment en el va a saltar i se flexiona tant, sempre la gent pensa...
La ginàstica rítmica m'encanta.
Ara sí, xiques, tenim que passar a les entrevistes, que és el que en aquest moment estan esperant els oients, i no res, uns consells publicitaris d'aquestes empreses que tenim meravelloses.
Ai, que bé. I si se mos acompanyen. A més, estan molt contentes, perquè... Com volen molt al Villarreal i mos seguissen, estan molt contentes. Ho dic jo.
Pues a por ellas.
Mama mia, now I really know. Mama, I could never let you go. Estás a la 92.2 FM.
Conviértete en un héroe moderno gracias a tus Varilux con Transitions. Las lentes claras en interiores y oscuras en exteriores para ofrecerte la máxima comodidad. Y ahora, al llevarte tus lentes Varilux con Transitions, el segundo par de regalo.
Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Óptica Varilux especialista.
¿Necesitas renovar tu armario y no sabes dónde ir? Ven a Canen, tu tienda de confianza. Pruébate lo que más te guste, con total garantía y seguridad. Aprovecha los descuentos del 30% en moda mujer y hombre en prendas seleccionadas y el 50% en Canen Kids. Canen, tu tienda de moda, en Nules y Villarreal o en www.canen.es.
¡Otra vez no! Se me ha roto el carrete de la caña de pescar. ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Realizar tus gestiones bancarias de forma online sin tener que desplazarte y desde cualquiera de tus dispositivos. En Grupo Cooperativo Cajamar es posible. Y mucho más con nuestra banca electrónica. Conoce todas sus opciones y date de alta de forma gratuita en nuestra web. Grupo Cooperativo Cajamar. Ahora a tu lado más que nunca.
En Grúas Tomás nos cargamos de energía. Os presentamos las primeras grúas eléctricas de España, silenciosas, sin humos y comprometidas con el medio ambiente. Grúas Tomás, seguridad, innovación a vuestro servicio. Llámanos, seguro que ganamos todos, al 964-520654. Grúas Tomás, carretera Honda Villarreal.
¿Que no sabes dónde ver todos los partidos del Villarreal Club de Fútbol? Pues donde siempre hemos visto todos los partidos, en el restaurante Bar Madrigal. No te olvides de reservar tu mesa al teléfono 628-089065. Para almuerzos, comidas y cenas, disfruta de nuestra terraza. Restaurante Bar Madrigal, delante del Estadio de la Cerámica. Siempre junto al Villarreal Club de Fútbol.
Estic molt ben acompanyada per la diputada provincial de Cultura, Ruth Sanz. Bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, ja era hora de ficar-nos cara i veurem-nos en directe així, per fi, a la nostra emissora, eh?
La veritat és que sí, hem parlat molt durant el confinament, vosaltres des d'aquí i jo des de casa meva a Càlig, i la veritat és que tenia ganes. I, bueno, molt de gust i moltes gràcies per convidar-me avui a passar un ratet amb vosaltres.
La veritat és que ens fa molta il·lusió també perquè la cultura es comença a reactivar-se tota, no? Així a Villarreal, aquest cap de setmana, a nit ja vam tindre el primer cinema a la fresca, també, i ara poquet a poquet, i mos estava vostè contant que avui ja és el chupinado, no? El pistoletazo de salida. Contemos un poquet en què tracta això, què és el primer que se va fer avui?
Pues bueno, la veritat és que sí, jo crec que tots els pobles, no?, hem anat acoplant-nos a la nova normalitat i programant tota l'activitat. Jo crec que, vist lo que per les xarxes socials també, tot el que van a fer els pobles, jo crec que este cap de setmana és, o durant esta setmana, és el que els pobles hem programat ja per a començar la nova normalitat, fent activitats. Pues, per exemple, jo al meu poble també esta nit fem cine a la fresca, no? Tu has dit que aquí a Villarreal se va fer a nit, i la veritat és que pues, des de la Diputació sí que teníem clar, com hem dit durant tots aquests mesos, de que tota la programació que teníem pensada fer l'anàvem a reprogramar, i la veritat és que esta setmana comencem les activitats de l'agenda cultural de la província de Castelló, no?, que hem programat des de la Diputació de Castelló, que se va a 50 pobles a fer diferents activitats, 8 activitats diferents, i la veritat és que estem contents com ha quedat, i jo crec que la gent podrà tindre un atractiu sabent sempre que totes les mesures de seguretat que la Covid mos ha portat estaran presents a l'hora de fer les activitats.
Jo imagino que aquests pobles també contents, i la gent que això anima també al turisme, no? I una agenda que m'estava vostè comentant que anirà per comarques, i jo, per exemple, si vaig a la comarca dels Ports, podré entrar i veure què és el que se fa i ese dia que jo vaig als Ports a veure que i ses activitats. A més, que n'hi ha un fum d'activitats de tot tipus i per totes les edats, no? Contem-nos un poquet en què tracta aquestes activitats.
Pues sí, la veritat és que són 8 activitats. N'hi ha des de música barroca, jocs per a xiquets, també pues, és un munt de jocs, se diu l'activitat, que són 80 jocs del món, ¿vale? Vull dir que també tots desinfectats i en totes les mesures de seguretat. També tenim un espectacle de titelles que es diu Temps d'Objectes, que per exemple este cap de setmana està a la Serra d'en Garceran, per si algú pues, bueno, va allí el dia 11, està a la Serra d'en Garceran, i el 12 està als Rosildos i als Ibarsos, vull dir que tot el que forma la Serra d'en Garceran, per exemple. O també tenim activitats dins de Festelànim, que són diferents activitats que és això, que comencen, pues, està, per exemple, començarà el 25 de juliol i acaba fins al 9 d'octubre, vull dir que hem allargat molt la programació, no?, per a que se puga fer moltes activitats durant almenys 3 o 4 mesos. També, per exemple, el Dolçaine de Tales de Xarxa Teatre, també el tindrem, pues, rondarà, pues, com he dit, per totes les comarques, comença el 17 de juliol a Betxí, vull dir que la gent podrà veure-ho, i o per exemple totes les trobes de Dolçaina, no? Que també pues, n'hi ha 8, pues, com que són les comarques. Jo crec que és una programació inicial potent, no? Que era un objectiu fonamental de meu, no? Com a diputada de Cultura. Sí que és veritat que no podem arribar als 135 pobles de la província, però sí que volem, pues, almenys entre enguany i l'any que ve, cobrir totes les activitats a tots els pobles i que tots els pobles de la província havien tingut una activitat provincial, no? A més, per exemple, estem ara acabant de licitar Cortometrando, que sabeu que són els cortos el que tenim la Diputació de Castelló, que per la Covid, per no poder ser licitar a temps, pues bueno, està tardant un poc més. Normalment a l'estiu era quan se gravava als pobles. Enguany sí que volem que estos cortos vagin un poc encaminats en que mos conten lo que ha passat estos mesos, no, a la província. Encara falta fer el sorteig per a veure quins pobles se gravaran els cortos, que bueno, pues, ho farem quan s'acabó la licitació, i la veritat és que hi ha activitats, no? Jo crec que al final el que teníem que fer i tenim que fer les administracions és també ajudar a un sector econòmic molt important que tenim a la província, que és el sector de les arts escèniques, i en això estem, vull dir que nosaltres hem contratat tot artistes de la província de Castelló, que crec que era fonamental.
Sí, a més del paper fonamental de contractar a gent d'ací, que tenim gent molt artista de tot tipus, també el paper de la Diputació és fonamental, perquè són pobles molt menuts de lo que vostè m'està parlant.
Sí.
O sigui, que a lo millor un ajuntament d'un poble tan menut no pot fer front a que vaig a tanta gent o vaig a un espectacle d'aquestes característiques, i també això és el que atrau la gent, perquè si a lo millor jo estic en una casa rural als Rosildos, pues això ja m'anima a eixir de la meva casa rural i no sol consumir naturalea, sinó puc anar a la mateixa plaça i consumir també cultura, que és molt important.
Exacte, aquest és l'objectiu, no? És que a més de tindre una oferta cultural puguem dinamitzar tots els pobles, vull dir que tu digues, bueno, pues no sé, estic a casa amb els xiquets, que puc fer un diumenge, no? Ai, pues mira, no sé, el dia 18 de juliol a Traiguera fan una activitat, pues mira, jo a Traiguera sé que està tenen el Santuari de la Font de la Salut, pues me'n vaig, passo el dia i per la tarda veig el Dolçaine de Tales a Traiguera, no? O no sé, pues, a Tírig, Villores, són pobles xicotets, com diem, que tenen una activitat diferent que a lo millor d'altra forma, pues, pels pressupostos locals, que són menuts, pues, a lo millor no els arribaria. I una defensa que fem és que la cultura, puguem tindre accés a la cultura tota la província, visques on visques a les ciutats grans que tenim, que les tens més a prop, pues, perquè tens teatres i tens més activitat, o a pobles més menuts, on els recursos són menys, que no tens teatres, perquè tens un local polivalent que els fa servir a tot, però que la gent també té este dret, no?, de consumir. Exacte. Cultura. I este és el que hem intentat ficar a la balança, no?, que pobles grans, pues, per exemple, no sé, com Almenara tinga una activitat, però també la té Catí o el Rosildos o Vistabella, no? Vull dir que activitat pobles de grans i menuts.
Sí, però és que a més, l'estiu és el moment d'anar al poble, o sigui, tot el món que viu a una capital té un poble al canar a estiu, no? I clar, ells s'han vist molt afectats per això de les festes patronals, que de seguida sí, en la nostra província relacionem festes patronals amb els bous. Però sense bous també hi ha festa, o sigui, esteu canviant tot el que són les festes patronals de bous al carrer, d'alguna manera, per totes aquestes activitats culturals que m'estava vostè comentant, que al seu poble, a Càlig, pues esteu preparant fins a dos actes diaris per a que la gent també vagi i tinga les seues festes.
Sí, la veritat és que jo enguany seran, jo crec que tots els regidors de festes, perquè jo soc regidora de festes del meu poble, tenim una sensació rara, no? Perquè ara mateix estaries acabant de parlar amb les penyes taurines, que sí, me falta este permís del bo per poder-ho tramitar i tal, no? I o acabant de concretar les orquestes, pues bueno, començaràs a les 12:30, perquè com ja m'ho han volat és que comença més tard.
Això jo sí que ho tiraré en falta. Ai, jo mi... una orquestra sí que la tiraré en falta, això li ho he de confessar.
Jo també, jo soc molt fan de les orquestes, a mi m'agrada molt, oite, que sí que... Jo crec que això és un... que sí que ho tirarem en falta i que a més és que mos farà falta, jo crec que la primera orquestra a la que podrem anar, anirem tots i no cabrem, però bueno, sí. No, que sí, que la veritat és que tots els pobles mos estem reinventant, sí que és veritat que el sector de les orquestes també ho està passant mal, perquè... Mm. Bueno, tots coneixem a gent que a l'estiu treballa en orquestres, que a lo millor durant el curs tenen aquestes activitats, no? O són professors de conservatori, sí. o així, no? I a l'estiu tenen les orquestres, però bueno, jo crec que tenim que ser positius, no? I pensar que quan començarà tot això a ser més normal, segurament de cara, pues esperem que de cara a fin d'any ja puguem tots els pobles programar la nostra orquestra del dia de Cap d'Any, pues que ho agarrarem amb més ganes, no? La veritat és que el que tu dius, dic, reconvertir tota una setmana de festes, no? El meu poble, a més, per exemple, la nostra festa d'interès turístic provincial és l'entrada de bous, entonces és com, pues bueno, estem programant activitats que mos feien recordar que el diumenge, en este cas serà 9 d'agost, a les 8 de la tarda entrarien els bous i estem pues, preparant algo per a que tot el món mos recordem de que a esta hora estaríem vivint el minut, perquè dura un minut, de màxim nerviosisme, jo crec que sí, per les autoritats, de que no passo res, no? Però que al final jo crec que tots estem a la mateixa, no? De poder ajudar a tots els sectors econòmics. I jo crec que presentant aquesta activitat o també altres, com per exemple esta setmana que ve comencem el teatre clàssic
A Peníscola,
el dijous estrenem ja, i la veritat és que també tenim ganes, no? Perquè també era un repte, ara mateix ja estaria funcionant, perquè en un principi durava un mes, però bueno, vam veure que també per temes de licitació i per temes de poder arribar a tot, sí que és veritat que hi havia companyies que venia alguna companyia de l'estranger justet enguany, pues li hem tingut que dir,
que no,
ells mateixos van veure que no sabien si podien vindre, entonces bueno, pues ja van quedar que l'any que ve pues, els esperem i els programarem i intentarem acoplar-nos a gent dels tots, però bueno, al final en dues setmanes i mitja fem la mateixa programació quasi que teníem. Sí que és veritat que pues, enguany justet que començàvem la col·laboració en el Teatre Clàssic de Mèrida, en el festival d'allí, en coproduccions que s'havien fet justet al festival, però bueno, que al final sí que poden vindre i tindrem a Hipòlito, per exemple, que jo crec que això obra serà la més, no sé,
cridanera,
sí,
no?
La més cridanera del festival i bueno, jo crec que també pues, invitar a tota la gent de la província, no, a que s'apropa al castell de Peníscola, perquè al final les entrades són a 15 euros, vull dir que no és una cosa molt...
Claro,
no, sí que és veritat que no podrà entrar tota la gent, que són 160 les persones que caben a diferents espectacles, algun espectacle menys gent cap, però bueno, que sí que és veritat que hem intentat readaptar-lo tot. Per exemple, al castell de Peníscola fem les visites guiades nocturnes, que antes eren hasta 80 persones, ara són 30 persones. Vull dir que tot ho hem adaptat per poder fer-ho, per poder donar un bon servei a la gent de la província, també a tots els visitants, que esperem que de tot l'estat espanyol i dins de la precaució que cabiga mos visitaran estos mesos.
Sí, abans quan estàvem vostè i jo parlant, no, m'ha cridat l'atenció això, no? Tot ara va a una reducció, no? Reduir persones, reduir aforament, i vostè me dia això, que de 135 pobles han tingut que quedar en 50 perquè hi havia molta gent que tenia por, perquè són pobles menuts, però que l'any que ve, a l'any que ve compteu amb mi, però sí. Enguany estan un poc per a ells, però contem-nos aquestes mesures de seguretat, perquè hi ha mesures de seguretat per a que no passi res.
La sí, bueno, lo que te dia antes, no? D'això dels alguns pobles menuts, no? Nosaltres el que vam fer va ser un mapeo de tota la província, activitats que ja s'havien fet els últims anys. El que vam fer és altres pobles que no havien tingut activitat de la Diputació els últims anys, i alguns eren pobles menuts i pues, esta setmana pues, alguns han caigut, no? Pues això que diuen, nosaltres podrem ficar totes les mesures de seguretat, les cadires a un metro i mig, que la gent obligala a que porto la mascareta, aunque quan ja estigui sentadeta a la teva cadira al metro i mig, pues llévatela, però per exemple pues, n'hi haurà gel a totes les activitats, algunes de les activitats que contava que són per als menuts, tots els elements estaran desinfectats, vull dir que totes les empreses que hem contratat són elles també les primeres en saber que tots tenim que treballar i remar pel mateix. Entonces els ajuntaments per la seva part a l'hora de ficar el mobiliari, però també les empreses a l'hora de poder fer les activitats, tots estan prenent totes les mesures que pues, els decrets de la Generalitat ara que es quita les competències mos estan marcant, no? Jo, per exemple, al Castell de Peníscola no és el mateix la gent que podrà veure el teatre a la gent que pot entrar que durant pot el entrar. Dia. Vull dir que nosaltres ara mateix estem en que dins del castell poden haver hasta 800 persones al mateix temps. Són molts metres quadrats.
Sí, sí.
És molt gran, no? Però bueno, jo crec que al final la gent també som prou responsables, no? La gran majoria, sabem que com en tot sempre n'hi ha alguna excepció, però la gran majoria de gent s'està comportant i està entenent, no? També, per exemple, pues ara per al festival de teatre de Peníscola el que han fet és que hi hauran acomodadors que són actors, no? Que te aniran recordant, no? Perquè al final tu saps que t'has gastat a un metro i mig i tal, però al final sempre a lo millor t'acabes apropant, pues bueno, tindrem uns actors que faran el paper d'acomodador dins de el, no sé, d'este ambient de clàssic, no? I bueno, a veure com ens sorprèn i a veure com ho faran. Jo crec que la gent també tenim ganes, jo ho dia estos dies, no? Jo crec que ha estat molt bé poder veure les coses per la tele, no sé, escoltar música, veure teatre o contacontes i activitats,
sí, però no té res a veure.
Però tenim tots ganes, no? I tenim tots dret també de sentar-nos a una cadira, a un teatre i riu-te, no plorar. Jo la setmana passada vaig estar a la primera activitat que va fer l'Ajuntament de Vinaròs perquè han reconvertit la plaça de Bous li han ficat el nom de Vinaròs Arena i faran durant estos tres mesos activitats. Vaig anar a veure damunt un espectacle molt bo que el feia el Brujo, el Lazarillo de Tormes, i la veritat és que bueno, impressionava veure la plaça de Bous de Vinaròs, que les cadires totes a metro i mig, no? Que te ries molt i senties la risa del costat, però no era el mateix que tindrà al costat, no? I ell, el que mos va dir que de dalt a l'escenari, claro, no se sent la mateixa calor, però bueno, jo crec que la gent tenim ganes i al final, pues bueno, jo crec que entre tots farem que l'estiu siga culturalment parlant interessant, diferent, però interessant.
Sí, vostè me parlava del castell de Peníscola, aquesta setmana també hem conegut que han començat les obres al altre castell, al de Morella, no? Han començat amb el parador, però podem anar a veure el castell, no influir en res, poder veure-lo per dins o...
Bueno, el castell de Morella, bueno, ja sí, l'alcalde va anunciar esta setmana que s'havien començat les obres i també s'estan fent visites, perquè jo ho he vist per les seues xarxes socials, vull dir que no té res a veure, sí que se podran fer activitats, sí que se poden fer activitats, sí que se pot visitar, però perquè a la part de baix, vull dir que jo per lo que conec, perquè el castell de Peníscola és igual que el de Xivert i el de Pulpi, són de propietat provincial, el castell de Morella és propietari de l'Ajuntament de Morella, però sí que han començat les obres. Jo crec que també aquestes obres eren unes obres molt esperades, ja no sols per Morella, sinó per la comarca i inclús diria per la província, perquè clar, tots coneixem el potencial que té Morella i l'activitat cultural, no? Ja de per si, per exemple, la setmana que ve també a Morella comença l'Early Music Festival, que és un festival internacional també de música, i la veritat és que la Diputació anem a col·laborar també per primera vegada, i jo crec que vull dir que tots els pobles, no, estem fent activitats, i jo crec que per exemple el Parador, que comencen les obres allí, significa un revulsiu, ja el que te diria, no només per a Morella sinó per a la comarca, i també per a la província, pel sentit, no, que té Morella, no sé, crec que en tota la gent, com a referent també de turisme, no, d'interior de la nostra província.
I ara, en altre ordre de qüestions, no, anem a deixar un poquet de la cultura, per parlar de la joventut, no? La joventut és fonamental per al futur en tots els aspectes, i vos esteu adonant de que no és tan involucrats, no, en el món associatiu com vos agradaria. Contem-nos un poquet què és el que volen fer.
Bueno, la veritat és que jo crec que és fonamental que la gent participem ja en general, no? Però jo crec que la cultura de la participació comença des de menuts, no? Jo sóc, per exemple, ferma defensora de que hi haguin consells d'infància als pobles, de que puguem donar-los la veu als més menuts, no? Perquè al final tu els fas partícips d'activitats, de poder decidir en quina activitat volen destinar, potser, els diners, els recursos que tenim a l'Ajuntament. Però jo crec que també, per exemple, els consells de la joventut. Jo venc del món dels consells de la joventut, he estat, forma part, per exemple, del Consell de la Joventut d'Espanya, tenint responsabilitats fa 10 anys. Avui me sortia al Facebook que avui fa, el 2012, vaig acabar la meva etapa de participació activa en la joventut, perquè ja vaig passar a tindre 31 anys, i en 31 anys, en teoria, ja deixes de ser jove, no? pa participar, no? Jo crec que és fonamental, no? Jo crec que també des dels partits polítics, en aquest cas des del Partit Socialista, creiem que és fonamental que la gent jove participi. Enguany, el dia 12 d'agost serà el dia internacional de la joventut, el Dia Mundial de la Joventut, i jo crec que enguany té que ser, també per la pandèmia, no, que hem viscut, un punt d'inflexió. Tenim que fer també des de les administracions que els joves participin en les activitats, que puguen dir la seua, que davant el canvi que la pandèmia ens ha produït en l'hora d'organitzar les coses, de fer les coses, siguen els joves també que s'impliquen i que vegin que per fer les coses n'hi ha que implicar-se. A vegades parlem que els joves, com a que tot ho volen tindre fet, no? Que les seues preocupacions són unes altres, però bueno, ells tenen que saber i que tot el que fan en la vida, al final, tot el que fem a la vida, no és el que parlàvem antes, ens repercuteix a nosaltres mateixos. Vull dir que les decisions que prengues avui de participar, de, no sé, aquí, als pobles grans, no, que a lo millor que teniu associacions de veïns, no, començar per la teua associació de veïns, o si t'agrada, no sé, l'excursionisme, pues si tens una associació d'excursionisme, o no sé, el club d'atletisme,
sí, perquè club de lectura,
el club, o sigui, clubs de lectura, sóc fan. Sí. Dels clubs de lectura sóc fan. Vull dir que la gent tenim que comprendre que només en ese xicotet pas, no? I jo crec que la gent jove té que implicar-se més, vull dir que... I també les administracions tenim que donar-los el pas a que no sols escoltar-los perquè sí, sinó que escoltar-los i portar les coses a terme, que tampoc és tan difícil, i sí que és veritat que la majoria de vegades és molt lento, perquè les administracions són molt lentes a vegades a fer les coses, però crec que és fonamental, no? Que hi hagi una participació cívica de la gent jove. Jo crec que des del Partit Socialista sempre ho hem cregut, sempre que és veritat que tenim les nostres joventuts, que sempre hem tingut unes idees diferents a lo millor als nostres grans, jo que he passat per ahí, però bueno, jo crec que tenim, la gent jove té que ser part activa de la vida pública, tenen que implicar-se, perquè jo crec que és fonamental, no? Els consells de la joventut, que els municipis impulsen els consells de la joventut, que per exemple, esta és una reivindicació molt històrica del Partit Socialista, que a lo millor se poguera rebaixar l'edat de vot als 16 anys, si als 16 anys ja pots tindre conseqüències penals, no? Pues per què no també poder votar. Jo crec que al final és això, que els joves tenen que implicar-se i tenim que també nosaltres donar-los l'oportunitat de que s'impliquen.
Bé, això també fomenta la seva responsabilitat en tot moment.
Exacte.
O sigui, si tu t'involucres en una associació, així a Vila-real tenim moltes associacions juvenils, no? En part, a voltes involucrades també amb la part eclesiàstica, no? Però que això sempre els dona un punt de partida també per estar involucrats en el poble i en el que passa al poble i saber lo que estar també en contacte amb el consistori i amb tot el veïnat, això també és important.
Sí, és important i jo crec que també te dona un plus de responsabilitat, no? Perquè te'n dones compte que per organitzar una cosa no és alçar-te avui i dir, esta nit farem un cine. No.
Sí, no.
Fer un cine porta demanar molts permisos, demanar pressupostos per a un projector, una pantalla, les cadires, que a l'espai no hi haguin cotxes, vull dir que totes aquestes coses no te fan agarrar una responsabilitat i jo crec que és fonamental, no?
Sí, si volem formar a les persones del futur, no? Si volem el nostre diputat o diputada provincial de cultura, pues tindrà que començar per ahí, no? Portant i si vaixell de la cultura dins de la província de Castelló.
La veritat és que sí, és això, és implicat, perquè al final el dia a dia el fem nosaltres, no? Jo sempre ho dic, jo penso que se fa política inclús quan vas a comprar, no? Si decidixes comprar en un gran supermercat, que també tens el teu dret, o si decidixes comprar a la tenda del barri de tota la vida, no? Ahí ja estàs fent política, la gent no s'ho pensa, però això ja és fer política, no? Comprar, no sé, pues això, només en el fet d'anar a comprar, no? Ja fes política, o a l'hora d'elegir el cotxe que te vagis a comprar, no? Pues només de comprar un cotxe que s'havia fet a Espanya, pues dones oportunitats i dones economia i treball a gent. Si te compres un cotxe que està fet a l'estranger, pues bueno, també guanya algú, però no guanya tanta gent, no? Entonces, la política al final la fem tots els dies, no? I jo crec que la gent no és conscient i als joves els tenim que inculcar això, que no tot se fa per art de màgia, que tot detrás n'hi ha una cultura de l'esforç i jo crec que moltes vegades ens oblidem que la cultura de l'esforç està ahí, no?
Sí. Pues ahí queda ese mensaje, sí. ¿No? A los jóvenes que se animen a participar, ya siga de una manera molt menuda amb els seus hobbies,
sí.
Fàcilment, no? A fer grans i per el nostre futur, no? I per últim, on tinc ganar aquest cap de setmana?
Bueno, pues este cap de setmana, jo vos he dit antes, pues als Rosildos està temps d'objectes. Bueno, Rosildos i els Ibarços Serra d'en Garceran. A més, jo també pues diria que la gent podria anar al Fes Lloc a Benlloc, que sabeu que és este cap de setmana. Jo també anir demà per la tarda. I segur que a totes les playes, tant de costa com d'interior que tenim, no? Este cap de setmana, que diuen que fa molta calor, pues mos acolliran en seguida.
La veritat, Ruth, que si mos enganxem a la seua roda no pararem en tot el cap de setmana.
No.
Aixina que la deixem ja anar perquè vostè té molt de trajecte a fer. Diputada Provincial de Cultura, Ruth Sant, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Estás a la 92.2 FM.
Podríamos nombrar todas las novedades del Kia Sportage. Faros LED, cámara de visión 360, control de crucero con funciones stop and go. Todas menos la más importante. Porque la más importante no se ve, se siente. Kia Sportage, ahora también es híbrido.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Vila-real, calle Fueros de Valencia, 1525.
En Restaurante Arenal Burriana ya hemos vuelto con las pilas cargadas y muchas ganas de volver a veros. Ven y disfruta de nuestra excelente cocina en una amplia terraza. Te sorprenderá. Y en septiembre, Restaurante El Faro Villarreal abrirá sus puertas de nuevo para que disfrutes de nuestra nueva carta en un ambiente íntimo y cálido. Restaurante Arenal Burriana y Restaurante El Faro Villarreal. Lleva tu paladar a buen puerto.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
¿Vols aprendre a tocar el contrabaix, el violí o qualsevol altre instrument i obtindre el títol? Si és així, vine al Conservatori Professional de Música Mestre Goterris a partir del 18 de juny de 5 a 8 de la vesprada. I si el que t'interessa és aprendre dansa, vine a la Casa dels Bundina a partir del 25 de juny de 5 a 7. Recorda que les activitats s'inicien a partir dels 4 anys. Per a més informació, consulta la web del Conservatori Mestre Goterris de Villarreal. T'esperem!
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
En Restaurante Santa Quitería tenemos muchas ganas de volver a verte. Ven y disfruta de tus eventos y comidas en nuestra terraza junto a amigos y familiares. Lo pasarás genial. Y no te olvides de nuestros almuerzos con carne a la brasa. ¡Qué rico! Todo en un enclave único frente a la ermita de Santa Quitería en Almasora. Reserva ya tu mesa al 964-535-707. Te esperamos en Restaurante Santa Quitería.
Margaritas flash me the blue lights. Listen to the mariachi play at midnight.
I ara venen a visitar-nos d'Alqueries, d'aquest poble que tenim així al costat, d'aquest gran poble. Està així la seva regidora, Belén Albero, de Compromís. Molt bon dia.
Bon dia.
Belén, què passarà, quan tindrem, quan podrem disfrutar d'aquesta casa de la cultura tan esperada?
Ostres, m'agradaria contestar a aquesta pregunta en una confirmació ràpida. El que sí que puc dir és que se va ficar en contacte amb nosaltres Patrimoni Cultural, des de València, per dir-nos que volien tornar a reprendre les reunions per tal de començar amb la primera fase, que en aquest cas correspon a la biblioteca. Vam anar ràpidament a València i sí que n'hi ha una intenció des de la conselleria de començar a licitar, perquè el procés de licitació tot sabem que és bastant farragós i llarg, esta primera fase. Hem insistit molt perquè en el cas de les Alqueries la nostra biblioteca pues, està bastant antiga i començar en la biblioteca, en la Casa de la Cultura, implica començar en tot el que és l'edifici de la Casa de la Cultura. Ens van dir que sí, la seva intenció és començar enguany a licitar, per, esperem que siga aixina, en el 2021 començar les obres d'esta primera fase.
2021, seríem parlant del primer trimestre del 2021?
Sí, esperem que sí. Nosaltres anem a fer el possible perquè siga aixina.
Cal recordar que la Biblioteca de les Alqueries té escales, no té accessibilitat.
Clar, la primera reunió va ser mostrar-nos la seva intenció i ahir mateixa ens van visitar els tècnics de conselleria per a reunir-se amb els tècnics de l'Ajuntament, arquitecte i aparellador, per veure en estos ja 5 anys, des del 2015 que vam enviar el projecte, quina és la normativa que ha canviat i què és el que ha canviat des d'aquest projecte inicial. En aquest cas és l'accessibilitat, tot i que ja està projectat una rampa per accedir, però també en aquests 5 anys l'edifici també
s'ha deteriorat
bastant. I van assentar-se a veure tots aquests canvis en el projecte, modificar-lo i començar ja, com dic, amb la licitació.
Sí, perquè aquesta Casa de Cultura ha tingut que tindre de més vigilants, perquè, clar, hi ha hagut vandalisme també, i tot el que s'havia avançat, clar, és del 2015. Va parar l'obra el 2015, no?
No, va parar abans. El 2015 va ser quan l'Ajuntament van començar una altra vegada les reunions amb conselleria i ens van dir que enviarem un projecte per fases. Teníem un projecte sencer del que era la Casa de la Cultura, però en aquest cas el van fer per fases per anar poc a poc anar fent aquest edifici. Perquè...
Un projecte que també s'ha quedat obsoleto, perquè clar, estem al 2020 i ara ja canvien les normatives.
Sí.
Per tant, quan més temps s'esperen, més diners se'ns costa i per lo tant, vaja, que el que tenim que fer és abordar-lo ja.
Ja.
Això és una de les coses que suposa que tots els grups estan d'acord, no?
Sí, en este cas anem tots a una, en el tema de la Casa de la Cultura anem tots a una, però bé, ara que tenim el Pacte del Botànic i estem tenim compromís la Conselleria de Cultura, sí que n'hi ha un interès per a que això se fa el més pronte possible, per el que dius, perquè si no cada vegada ens costarà més diners.
Clar. En este moment l'Ajuntament, o sigui, el poble d'Alqueries després del confinament quan ja ha tornat a eixir és començat, perquè, lògicament hi hauran coses que s'hauran d'abordar després del confinament, estos diners que s'han estalviat o que no s'han invertit, pues, en les festes que han pogut passar, en festivitats, reunions de col·lectius i demés, en què s'estan empleant?
Bueno, en el nostre cas ja hem fet una modificació de crèdit i anem a per la següent, per el que dius, no? Ens hem estalviat diners en unes partides, com poden ser festes, però en altres hem augmentat la despesa.
Què?
En el cas de l'Ajuntament de les Alqueries hem invertit en mascaretes per a tota la població, perquè s'ha repartit tant a personal adult com a infantil, s'han repartit mascaretes. Hem invertit en el comerç, donant los gel a les empreses, gel desinfectant i pantalles de plàstic. Aleshores, això hem volgut que siga aixina, però és una despesa que per al nostre ajuntament és elevada, perquè el nostre pressupost és de 3 milions d'euros i és elevada, però creiem necessari que això s'havia d'invertir, a més de ficar les pantalles de plàstic per a l'accés a les dependències municipals, i a més el que també hem fet allí és fer el test del Covid a totes les persones treballadores, perquè pensàvem que volíem donar el millor servei a la ciutadania i en la major seguretat per a tots.
És a dir, que tot el funcionariat que perteneix a l'Ajuntament, és a dir, tot el funcionariat local, s'ha fet la prova del Covid.
Sí, i laboral. Hi ha gent que no és funcionari, però que és laboral i que també hem fet aquestes proves.
Perquè està en contacte amb la ciutadania.
Sí.
I com ha golpejat Covid a Alqueries?
Per les dades que he pogut veure últimament, no massa.
Sí, però
no massa.
Allò de que les dades... No anem a dir que estan falsejades, perquè no ho crec, és a dir, jo aquestes coses tampoc arribe a... Perquè entonces ja se n'entrem en allò de les conspiracions, o us fem conspiranoics, no. Sinó que no estiguin tan actualitzades com, per exemple, tu les tens. Tu estàs dins d'una població de 5.000 habitants i te dones compte què és el que hi ha al teu alrededor. En el cas de les dades que n'hi ha oficials i el que vostè ha vist, coincideixen?
Pel que jo he vist, sí. És de veres que la població de les Alqueries ha sigut molt prudent, s'ha comportat en este confinament, podem donar gràcies perquè ha mantès, ha complit
les normes,
han sigut coses puntuals, les poquetes denúncies que han pogut haver han sigut puntuals, i per sort per això puc dir que jo crec les dades, de fet, si extrapolem les dades als tests que s'han fet en l'Ajuntament de les Alqueries,
Coincidixen.
És més, en el cas de les Alqueries, de moment, no hi ha hagut cap problema. O sigui que
Sí, reconegut, hi ha hagut una persona que ha mort per coronavirus, això és públic,
sí.
I diverses que s'han infectat i que han estat malaltes i que han passat el procés que tenien que passar. Per lo que fa a l'ambulatori, ja està obert, està en marxa, funciona en normalitat. Esperem que no ens tornem, no tornem cap barrere. Per lo que fa a desinfectar les carrers també se va fer de forma periòdica. I per lo que fa a l'ús de mascareta, complís la gent?
De moment complís la gent. Sempre n'hi ha coses que ens poden semblar un poc incongruents, no? Perquè després està el tema dels bars o restaurants, que en la terrassa duem, no duem, però el que és al carrer la gent, el que és en els comerços la gent complís, i ja t'he dit com un cas puntual que no ha sigut, però bé, s'ha pogut solucionar de la millor manera.
La piscina municipal?
Ja està oberta. En este cas nosaltres tenim una licitació en una empresa que s'ha acoplat a les normes de Covid, o sigui, ha obert en totes les...
Esta empresa és la empresa que la portava l'estiu passat?
Sí, és que...
És la mateixa empresa.
El seu contracte era de 2 anys, per tant, enguany...
Encara la tenia.
Nosaltres sí que li hem requerit unes normes, que són les que ens demanen, no?, des de la Conselleria de Sanitat, que les ha de complir. S'han signat documents com a que s'han de complir, i en principi pues, està oberta i... i ja dic, complint totes les normes de seguretat que s'estan
establint. En aquest moment, cap problema. El mural que va fer, èxit? Estan contents?
La sensació general, trobe, o la que m'han fet arribar a mi, és que estan contents. En aquest cas, tot que hem estat confinats, era un any en el que no s'han fet festes.
Claro.
I pensàvem que n'hi havia que donar un símbol d'aquests 35 anys de celebrar-ho d'alguna manera. Vam pensar pues, que això, que un mural que es quede ahí, no? que la gent que passe per les Alqueries que veja que som un poble nou, però en molta història de lluita per a que...
I tant.
Per a ser poble.
Una cosa que va ser un poc criticada, un poc o un molt, no sé, cada un criticava el seu nivell, era que quan se va fer un passacarrer, les festeres van anar al monolito a fer l'ofrenda i les festeres no portaven mascareta. Entonces, això ha sigut, hi ha hagut gent que no ho ha vist bé. No sé, vostè estava, què va veure...
Sí que estava, sí, era el passacarrer que fan fins a arribar al monolit. Jo sincerament no m'he percatat de... Nosaltres sí que portàvem, tot i que estàvem a l'aire lliure i que estàvem a 2 metres de distància. No sé si en este cas a les festeres els ha cridat l'atenció per dir-lo això. Jo sincerament he de dir que no me vaig adonar. Era un dia de molta calor, però entenc que allí estàvem a 2 metres de distància cada un. No he sentit aquestes crítiques que m'he dit.
Pues en este cas, quizás, per a vostè, a més ho entenc, que ho porta de tradició, era un dia que sempre li dona, per a vostè és emotiu, van aconseguir el que vostè sap que els seus pares i els seus iaios lluitaven per a que fora un poble, per tant, aquest dia és més simbolisme que veure si unes festeres van o no amb mascareta, entenc, no?
Evidentment. No és per excusar, entenc que era un dia de calor, que anàvem vestides, i nosaltres vam fer per estar a 2 metres de distància. Aleshores, no sé si algú la puc molestar.
Sí,
en el nostre
se sorprenien.
Cas...
Este poble és un poble on no n'hi ha massa gent per al carrer i, sin embargo, tot el món porta mascareta. Jo puc donar fe, perquè a més ho veig, a mi me pareix raríssim quan diuen no, obligarem, en Catalunya se fa serà obligatori portar mascareta. Perdó, si nosaltres estem en una població on els carrers són amplíssims, i mos cruzem 2 persones i portem del món mascareta, és a dir, a lo millor és que també se porta un poc a l'extrem i per això ho van exigir que les festeres es va estranyar que no ho portaren, en este cas.
Jo com dic, pense que tots ja la portàvem, perquè de fet si veuen les fotos apareixerem les mascaretes, no sé si en algun moment donat alguna persona o alguna festera se'l va llevar perquè feia molta calor aquest dia i es van vestides, van en el pèl. Si és, pot ser una cosa puntual. Vull dir, no vull que excusar-les en cap, però pot ser que sigui una cosa puntual de que se la deguen llevar en un moment, però sempre a 2 metres de distància.
En octubre tindrem festes?
És difícil contestar a esta pregunta. Estem esperant, i sobretot en este cas la regidora de festes, a veure com va aquest estiu, sobretot com va juliol i principi d'agost, per veure. El que sí que sabem és que si, en el cas de que se feren festes, no seran com les que coneixem fins ara. Perquè les Alqueries, tot i que és un poble menut, pues, ni aglomeració en les orquestes, ni aglomeració als bous, o sigui, estem parlant de 2.000, 3.000 persones en un acte, aleshores és complicat, però no impossible, que se facin les festes que coneixem fins ara.
Per proximitat, sabem que Nules va un poc antes, doncs jo penso que anirem fijant-nos, no?, en les poblacions veïnes, que pot ser un poquet més like... Però, clar, jo no sé si quantes persones ja li ho hauran preguntat.
No, és que no li puc contestar. No li puc contestar. Sé que els actes, com estem plantejats, no podem fer-los. Sí que s'ha valorat en algun moment pues, fer coses també en les xarxes, però anem a esperar a veure aquest estiu com funciona, com anem, i ahir decidirem. És difícil avançar.
L'activitat en l'Ajuntament en aquest moment és normal? No hi ha ningú ni alguna persona que encara la tenen en teletreball?
Sí, n'hi ha gent en teletreball, gent que té, que té patologies prèvies, que sí que la mantenim en teletreball, i després la gent que ha volgut tornar, se les va donar l'opció de que qui poguera treballar des de casa, i n'hi ha gent que sí que s'ha reincorporat a lo que és les oficines i n'hi ha que treballa des de casa, com dic.
Des de la seva regidoria van complint el que vostè va pactar per arribar al govern? És a dir, a vostè li estan complint tot el que vostè en un moment donat va posar damunt de la taula?
Tot el que podem fer ara, sí. He de dir que la pandèmia del Covid fa que moltes coses no se puguen dur a terme i no se podran dur a terme, però tot allò que puguem fer en aquesta situació, de moment, s'està complint. A mi personalment m'agradaria fer més coses, però...
Vostè entén que és per la pandèmia, no?
Sí, sí, no, sí, sí, sí.
Que no és que tinguin en aquest moment ninguna... discrepància, no, des del govern.
Anem a veure, discrepàncies no, el que passa que som dos grups diferents, n'hi ha coses que estem d'acord a la primera i n'hi ha coses que ens hem de ficar d'acord en diverses reunions, però sí, de moment estem treballant en equip i estem arribant a acords. Sí, sí.
Uh-huh. En els plenos tranquils, sense ninguna discrepància entre els grups?
Bueno, sempre n'hi ha discrepàncies. Si no, no seria política. Sí, sempre n'hi ha discrepàncies. Hem presentat, en aquest cas, compromís, mocions per recolzar els serveis públics, uh-huh. I en aquest cas Ciutadans o PP no ens han volgut recolzar, però bueno, entenem, cada un tenim una visió de la societat i dels serveis i ells van pensar que no s'havia de votar aquesta moció i no la van aprovar.
Per això, quan li van proposar a vostè ser alcaldessa, suposa que vostè va tindre les seues dudes perquè a l'hora d'arribar al ple i aprovar el que vostès porten, ells estan en contra, no? Ahí és on vostè suposa que va valorar que si després arribaven junts al govern tindrien, no?
El que no volíem era estar en el poder per el poder. El que, si havíem d'estar al poder era perquè duiem una mateixa idea del que volíem per al poble de les Alqueries. I en este cas, tot i que mos duem bé tots, uh-huh. Som conscients de que no tots volem fer-ho de la mateixa manera. Aleshores... En el cas de Compromís tenia molt clar que no era estar en el poder per el mateix poder.
De fet, en el ple, el que ha presentat, ells han votat en contra, no?
Sí, en aquests casos sí.
El Partit Socialista ha votat en contra o va votar a favor?
Va votar a favor.
Entonces, vostè veu que no va mal encaminada, no?
Nosaltres ara estem fent... El que...
Me refereixo per la decisió de si fer govern el Partit Socialista i no fer govern el PP i en Ciudadanos.
Bé, de moment bé, i també ha de quedar clar que també el Partit Socialista és un partit, Compromís és un altre, i n'hi ha vegades que arribem a un acord fàcilment i n'hi ha altres vegades que costa, perquè cada un tenim una visió de les coses. Però bueno, si estem en un equip, estem per a treballar aquestes coses que no arribem a un acord en un principi, uh-huh. D'anar treballant-ho. Per a...
Això és política local, Belén, sí. Però si parlem de política autonòmica i parlem d'este, com li explicaria jo, d'este ja no línies roges de Ciutadans, d'esta aproximació a nivell nacional entre Inés Arrimadas i Pedro Sánchez i entre una possible aproximació entre Toni Cantó i Ximo Puig?
Bé, a mi no m'agradaria que passara perquè en el cas de Ciutadans, tant autonòmicament com en l'Estat, no compartisc moltes la seva ideologia, uh-huh. I ahí se veurà, en el cas de Ximo i en el cas de Pedro, què és el que vol. Quines línies o quina manera de treballar és la que vol. Si la que té ara, en un partit com és Compromís, d'esquerres, i que té una visió molt clara en quant als serveis públics, o en el cas de Podemos en l'Estat, o vol la línia de Ciutadans, ell sabrà què és el que ha de fer. Jo treballaré i Compromís treballarà per a que no siga aixina. Però...
Si li pregunta a vostè en quin conseller se quedaria si tinguera que quedar-se en un conseller de la Generalitat?
Pa mi? Pa les Alqueries? I jo en Marçà.
Considera que Marçà està fent-lo molt bé en educació?
Està fent-ho molt bé. Molt bé. Jo estic molt contenta. Uh-huh. Perquè, tot i que n'hi ha molta feina per fer, s'han ficat les piles, sé que sóc conscient que estan treballant tot l'estiu, que de fet han fet propostes que en ningú lloc de l'Estat s'han fet, el tema de les tablets, el tema dels menjadors, el tema del menjar a casa, i crec que estan treballant com mai ninguna conselleria d'educació ha fet.
Vostè en el seu poble ha vist aquest treball reflejat en el, perquè al tindre un col·lage com que ho veuen més de prop, vostè ha vist ho ha vist físicament tot això que Marçà diu?
He vist coses, altres no, perquè només tenim primària, n'hi ha uh-huh. coses que només van per a secundària, però i la nostra feina és també comunicar quins problemes tenim per a els pobles on no arriba demanar-los, això és la nostra feina. Que
i vostè ha tingut que demanar, clar, perquè vostè me diu, jo si me quedo un conseller és el Marçà,
sí.
El que vostè no li arriba al seu poble, vostè ho demana. En este cas, de quin, a quina conselleria té que tocar més voltes a la porta?
Ara mateixa, no sé, tal volta ara sanitat per tot el que estem patint, no? Uh-huh. De la pandèmia, uh-huh. Que ha sigut complicat, jo entenc que és una gestió complicada ara, però hem de telefonar perquè, bueno, pues ara mateix el consultori, no? Si el tanquem, si l'obrin, són decisions que nosaltres no prenem, uh-huh. I que hem d'explicar un poc al poble per què passa això. I a vegades...
Clar, perquè se queda un poble sense el centre,
sí,
de salut.
Sí. Jo entenc que n'hi ha uns protocols i té un per què. És millor anar tots a un lloc que no expandir-nos, però si necessitem aquesta comunicació, per a nosaltres comunicar-ho al poble i explicar-hi aquest per què.
Uh-huh. Belén Albero, sempre ens agrada que vinga i que es conte aquestes coses, que jo sé que, a més d'estar dins d'un poble que no és massa gran, només tenim 5.000 habitants, però que sé que està contínuament lluitant, que encara és més difícil, eh? Quan és més menut és més difícil, perquè baixa no te senquen. I toca votar, sí, fins i tot un poc, no? Per dir, que estem així. Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres i fins un altre dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Are you with me? Are you with me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Estudi Tecle retoma sus clases presenciales el día 1 de junio, manteniendo sus clases online. Comenzamos con nuestros cursos de mecanografía audiovisual, entre otros. Llámanos para tu inscripción al 964-521548, calle Molino 11, Villarreal.
McDonald's vuelve al completo. Ya puedes disfrutar de todos nuestros restaurantes en los salones, Macauto y Delivery. ¿Cuántas ganas de volver a vernos y de serviros como os merecéis? McDonald's Castalia, Ciudad del Transporte, Salera y Villarreal ya están de vuelta. Para pa pa pa.
I'm loving it.
Ha llegado la hora de darle una nueva imagen a mi jardín y terraza. Bigmaterarbo te ofrece las mejores herramientas de bricolaje y ferretería para que hagas todas las reformas que desees. Cuentan también con pintura de interior y exterior, césped artificial, semillas para plantar, tierra y maquinaria de jardín, además de todos los productos de piscina que necesitas. Disfruta del verano con Bigmaterarbo. Llama al 964-522166 y haz tu pedido. O visítanos en la avenida Pío 12, número 55 de Villarreal. Abierto de 8 a 13.30 y de 15 a 18 de la tarde.
Podríamos nombrar todas las novedades del Kia Sportage. Faros LED, cámara de visión 360, control de crucero con función stop and go. Todas menos la más importante. Porque la más importante no se ve, se siente. Kia Sportage ahora también es híbrido.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de València 1525.
Amb el Covid-19 ens podem banyar en la piscina sempre que tinguem un nivell de clor comprès entre 0,5 i 1 mg per litre i un valor correcte de pH. En Certeca disposem de tots els productes químics adequats per aconseguir aquests paràmetres. També productes per a desinfectar els voltants de la piscina, dutxes i escales. A la nostra tenda tenim tot el necessari per aconseguir una piscina saludable. Certeca, la teua tenda de piscines a Villarreal.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal.
Música.
Say you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low.
Y ahora, como no, nos vamos a Pamplona y vamos a hablar con Carmelo Butini. Buenos días, Carmelo.
Buenos días.
Carmelo nos habla desde la Casa del Libro, que está aproximadamente en mitad de la calle La Estafeta, el 36, ¿no?
La Estafeta, justamente, sí. Si bajas a la izquierda y si subes a la derecha, exactamente.
Carmelo, ¿cómo se viven unas fiestas de San Fermín sin fiestas de San Fermín?
Pues muy mal, ¿qué quieres que te diga? Se vive bastante mal, ¿no? Pues para un sanferminero como yo, la verdad que se vive bastante mal, acostumbrado al bullicio, a la alegría, un poco todo de la calle y el silencio que hay, pues bueno, es un poco, se lleva bastante mal. El día 7 se llevó muy mal, ¿no? Porque era el día principal y se sigue llevando mal, porque claro, al no haber ambiente, pues se sigue llevando bastante mal.
¿Es la primera vez, Carmelo, que vives un San Fermín así?
La primera vez, yo sí, yo la primera vez que viví un San Fermín así, bueno, de chiquitico, en el 78.
Sí, sí.
Sí que se suspendió algún día, pero bueno, otro día sí, era chiquitico y se suspendieron, pero bueno, ahora vivirlo, ahora sí.
¿Y la gente a tu alrededor qué comenta, qué habla, qué sensación hay?
Hombre, pues la sensación es mala, ¿no? Porque bueno, te reúnes con tu cuadrilla, pues hacia almuerzo, vas al desayuno, vas tal, entonces, pero es una sensación rara, ¿no? No, porque por mucho que pongas tú el ambiente, no hay ambiente de calle, no hay música transfermera en los bares, que no pueden ponerlo, no hay música en las calles. Es como un resto del año, bueno, es menos que un resto del año, porque yo creo que gente, bueno, se ha ido también de, hasta por no aguantar estos días, se ha ido fuera por tristeza, entonces menos que cualquier día del año.
Y cuando estáis juntos, porque las collas, lógicamente, aunque sea por, no sé, por estar un poco menos tristes, os juntáis, contáis cosas que han ocurrido estos años pasados, o empezáis a recordar, pues tal día...
Pues tampoco recordamos mucho. Bueno, a ver, nosotros, a ver, te juntas con gente del encierro que sí que recuerdas encierros anteriores, ¿no? Porque dice, a tal hora tenía que estar yo o corriendo la cuesta. Uh-huh. A la tarde tenemos la corrida de toros y estás con la peña ya en la corrida de toros. La salida, ¿no? Entonces sí, alguna cosa sí, pero bueno, no. Pero yo creo que vivimos un poco al día, ¿no? Más que nada por no recordar mucho. Porque entra la tristeza y entonces mejor no recordar.
Entonces lo que queréis es que pase como que pase muy rápido para que venga el San Fermín del año que viene, ¿no?
Pues mira, que pase muy rápido y si es como... Como dijo el alcalde, el año que viene doble. A veces es verdad y nos lo ponen del 6 al 20 o del 6 al 28, no es igual.
O sea,
no sé si aguantaremos porque el día 15 solemos acabar muertos, pero bueno, sería un puntazo un 6 al 28, ¿eh?
El año que viene el doble. Carmelo, tú eres, formas parte de, bueno, pues bueno, de los Sanfermines, de esa historia que tienen los Sanfermines, y de hecho tú has comprado el reloj de la cuenta atrás. Explica esto.
Pues mira, comprémelo porque pasar, bueno, yo pasaba siempre por ahí, ¿no? Todos los días del año, y entonces veías, ya falta menos, ¿no? Tantos días, ya falta menos, qué nervios. Y un año, pues, Sabina cerró y el reloj, pues, también dejó de funcionar. Y la gente ya por redes me dijo, ese reloj tenía que tener Carmelo. Y decía, hombre, que no puede ser. ¿Cómo va a tener ese reloj? Pues, como decimos aquí, pues, una noche de cena entre pacharán y pacharán, chuletón y chuletón, a las 3 de la mañana, pues, mandé un mensaje a ver si vendían el reloj. Y a la semana siguiente, pues me mandaron otro mensaje y pues ya, pues me quedé el reloj.
Y entonces...
Entre pacharán y pacharán, como digo, las mejores ideas.
Este reloj pasa de estar donde tú lo has visto desde siempre con la cuenta atrás a la fachada de la Casa del Libro, ¿no?
Eso es.
Y además consigue reunir a todos los partidos políticos para que se hagan la foto ahí.
Bueno, no, ya, pues yo mírame, yo no es que a todos los partidos políticos, sino que yo mandé una invitación al ayuntamiento. Uh-huh. Y pues bueno, pues acudieron. Yo mandé a eso, al ayuntamiento, y oye, pues acudió el alcalde, acudieron concejales, o sea, pues oye, pues al final, pues es un agradecimiento, ¿no?
¿Ese día hubo consenso político?
Ese día sí, yo creo que hubo consenso, a mí me gustó mucho, además hicimos una especie de fiesta. Uh-huh. Lo inauguré cuando se inauguraron las fiestas de un pueblo al lado, por la memoria de mi padre, que se murió de un infarto, que también era muy sanferminero. Uh-huh. Y se encendió el reloj justamente cuando se dieron el cohete de las fiestas de Huarte, de un pueblo de al lado. Uh-huh. Y nada, pues pusimos música en la calle y bueno, la verdad que la música era una hora, hora y media, y yo creo que se prolongó bastante, porque al final hubo mucho vecino, bailes, de todo.
Uh-huh. Además de todo esto, Carmelo, has escrito un libro, ¿no?
Pues mira, sí, en el confinamiento con dos amigos, un amigo íntimo que es el Bou, que es un amigo catalán, que por eso también, que al final le hemos inculcado un poco los sanfermines, y es un sanfermínero como yo.
Y le llaman el Bou.
El Bou, le llamamos el Bou. Bou,
sí, sí. Aquí donde, en esta zona, entendemos perfectamente lo del Bou.
Sí, sí, por eso yo también, que bajo mucho por ahí, ¿eh?
Ah, no, ya, me consta. Me consta porque además donde vivo tienes un montón de amigos, ¿eh?
Sí, ahí en Alquerías, bajo mucho la zona. Ahí me encanta además. Y nada, pues en el confinamiento empezamos a lo tonto. Oye, ¿por qué no hacemos esto? Y de una, pues como te he dicho antes, entre Pacharán y Pacharán, pues surgieron ideas. Y un dibujo para aquí, un dibujo para allá, y al final pues salió un libro, que son las aventuras de Fermín el Santo y su cuadrilla, que se trata del robo de las joyas de San Fermín.
¡Qué bueno, ¿no?
Sí, es un cuento así infantil y vamos.
Pues, sí, sí.
Y yo pretendemos sacar más, porque va a ser como, pretendemos que sea como el estilo Jerónimo Stilton de colección, o sea que si sale bien el primero, pues iremos sacando.
Perfecto.
Cosas que surgen.
Vale, ¿y este libro para cuándo? ¿Cómo? ¿La presentación?
Este libro salió ya. Sí. Lo presentamos antes de ayer.
Fue antes de ayer la presentación del libro.
Y lo presentamos ya y la verdad que está surgiendo bastante efecto. La verdad que la gente lo está comprando, estoy contento. Muy contento.
Entonces.
Es una novelica infantil, pues a partir de 5 años.
Sí.
Y bueno, yo digo hasta mayores, porque yo claro, lo haces. Y lo he leído y lo lees más a gusto, claro. Y yo hay gente que se lo estoy diciendo a mis amigos y lo están leyendo y se ríen mucho. Y les parece mentira lo que habéis hecho, el libro y las ilustraciones, y que es una forma, pues es un Fermín más cercano, ¿no? En vez de un San Fermín, es un Fermín que vive en la Hornacina, que la Hornacina es su casa.
Sí.
Tiene dentro su casa, pues luego buscan a un malo que es un pirata por la ciudad, que se va metiendo por diferentes comercios de la ciudad y se va comiendo y va robando cosas. Y entonces, al final, lo bonito del libro, que el báculo de San Fermín, pues cobra vida.
Qué chido.
Y entonces, claro, pues el santo tiene sus compañeros a un báculo, a un toro que se llama Toloncete, pues un poco así. Y pues se reúne un montón de amigos, así que son en torno de fiestas de San Fermín.
Es un libro que se nota que ha salido de un confinamiento, de tres amigos que al final se sienten un poco representados dentro de ese libro, ¿no?
Sí, nos sentimos muy representados, pero mucho además, porque, joder, Pues algo así como el partido de prensa sale él también, bastante representados, ¿no?
Claro,
porque como
claro.
Somos los tres como muy sanfermineros, pues oye,
nos invita a ser un poco más amantes de los libros, porque yo imagino que tú te habrás movido siempre en ese ambiente y tienes que continuar con esa tradición también.
Sí, mira, nosotros somos la tercera generación de libreros, mi hermano y yo, que trabajamos aquí en la tienda porque es la librería de mi abuelo. Y de mi abuelo pasó a la madre y de la madre nos ha pasado a nosotros. Y yo me he creado siempre entre libros. Yo tengo unas colecciones de libros y de cómics de crío impresionantes y las sigo guardando.
Entonces,
me gusta regalar libros.
El San Fermín del año que viene, que será, según dice el alcalde, ojalá sea doble, podremos pasar a visitarte, ¿no? Estarás abierto todos esos días, ¿no?
Mira, súper encantado que vengáis a visitarme.
Muy bien.
Y te voy a decir más.
Dígame.
Hasta hace 20 minutos una familia de Villarreal visitándome.
Fíjate, una familia de Villarreal visitándote. Qué bien,
sí, aquí
qué bien.
Estado. Además, amigos también de toda la vida. Sí. Aquí con los hijos y aquí han estado hace poquito. O sea, que hace un cuarto de hora han ido. Si van ya para abajo.
Pues Carmelo, si te parece, le decimos a los oyentes esto. Que si van a Pamplona, que pasen por la Casa del Libro y que, bueno, que les saluden a Carmelo y que pregunten por ese libro además que ha escrito, ¿no?
Que sí, que a ver, que yo no digo que lo compre el libro, pero aunque sea visitarme, que yo estoy súper encantado además de recibir a la gente y además muy feliz, o sea que tengo muchos amigos por todo y el que me conocía sabe cómo soy. Soy feliz de verlo, feliz de que están bien y que me hagan a visitarme y que nos tomaremos unos potes juntos, como decimos aquí.
¿Y el 14 de julio a las 12 de la noche qué pasará este 14 de julio?
Pues yo, mira, yo si te digo la verdad, el 14 de julio no voy nunca, al pobre de mí, porque me siento mal. Por mí durarían las fiestas más. Se me hacen muy cortas. Yo duermo muy poquito en fiestas porque mi abuelo decía que las fiestas son para disfrutar y podemos dormir a partir del 15 de julio, que tenemos todo el año para dormir, pero en fiestas no hay que dormir, que hay que disfrutarlas.
Eso es.
Y entonces el 14 pues me siento muy mal, yo reconozco que no voy, entonces yo me voy con la charlanga de mi peña, salimos de los toros, hacemos recorrido con la charlanga de la peña y me voy con la charlanga de la peña a seguir disfrutando, que hay muchas veces que llego hasta el 15 de julio, estoy diciendo aquí en el encierro de la Vía Besa, que se llama, que no se hace con toros, pues se hace con una bicicleta, pues yo llego casi empalmada ese encierro, o sea que fíjate tú cómo soy.
Pues ala, pues venga.
Por mí, pero este año a lo mejor vamos a ver si se acaba ya todo esto, ¿no?
Pues sí, a lo mejor este año es cuando tienes que ir para reiniciar el San Fermín del año que viene.
Eso es.
Carmelo, muchas gracias por haber entrado y nada, que no, eso, que no pare, que San Fermín es preciso, que te tenemos que ver en la estafeta y tenemos que disfrutar contigo.
Sí, pues muchas gracias a vosotros y un abrazo muy fuerte y muchas besos a toda la gente de allá.
Muy buenos días.
Buenos días, gracias.
You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch, all it dies. 'Cause you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark, same old empty feeling in your heart. Love comes slow and it goes so fast. Where you see her when you fall asleep, but never to touch and never to keep. 'Cause you loved her too much and you dive too deep. 'Cause you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Agricultor, tenemos solución y precio arrasador contra el pinet hasta la raíz con Rundup más Starane. Ahora llévatelo gratis por la compra de una mochila. Pídelo en tu sitio habitual de compra. Distribuido por Agromaestrat, Avenida Zaragoza 136 en Borriol. Teléfono 964-32-2041. Así de claro, contra el pinet hasta la raíz, Rundup más Starane.
Iniciamos una nueva etapa y seguimos. Seguimos porque nunca nos hemos marchado, porque siempre hemos estado aquí. Seguimos porque sabemos lo que quieres, lo que necesitas, lo que te hace vivir. Seguimos y seguiremos porque te esperamos. Benicàssim, destino turístico saludable. Ayuntamiento de Benicàssim.
Kia presenta el nuevo Kia XT, un SUV que es deportivo pero grande a simple vista, aunque ágil cuando lo conduces porque en realidad es muy compacto pero cuenta con un gran maletero. ¿Pero existe un coche así? Nuevo Kia XT desde 16.450 euros, financiando con Banco Cetelem SAU hasta el 31 de julio. Consulta condiciones en kia.com.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
Madova, ¿Madova? Sí, Madova. Todo para su empresa. Madova Imprenta. Madova, fabricante de sellos de caucho. Madova, fotocopias. Madova, ropa laboral, peñas y eventos. Madova, calle Buenos Aires 32. Teléfono 964-052-049. Villarreal.
En Setu Vivanta nos adaptamos con responsabilidad a la nueva normalidad. Atenderemos de 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, en horario ininterrumpido. Llama y pide tu cita en Setu Vivanta al 964-506745, Avenida Pío 12, número 30, Villarreal. Y disfrutaremos juntos del verano, que es de todos.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. Hemos adaptado nuestras instalaciones con las máximas medidas de seguridad, prevención y protección de nuestros pacientes en la lucha contra el COVID-19. Además, hemos instalado en nuestra clínica un sistema de purificación del aire de calidad hospitalaria mediante luz ultravioleta y desinfección por ozono, para que cuando vengas a nuestra clínica de lo único que te preocupes es de tu sonrisa. Ven y conoce nuestra forma de pago personalizada para todos tus tratamientos odontológicos. Conócenos en nuestra web www.clinicayupisdiaz.com o llamando al 964-529048. Te informaremos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante. Llama ya al 964-529048.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas?
Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal. Agricultor, tenemos solución y precio arrasador contra el pinet hasta la raíz con Rundup más Starane. Ahora llévatelo gratis por la compra de una mochila. Pídelo en tu sitio habitual de compra. Distribuido por Agromaestrat, Avenida Zaragoza 136 en Borriol. Teléfono 964-322041. Así de claro, contra el pinet hasta la raíz, Rundup más Starane.
Un simple gesto con el móvil puede salvarte el día o las vacaciones. Activa el pago móvil de Grupo Cooperativo Cajamar y lleva tus tarjetas siempre contigo con total seguridad. Más información en nuestra web. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
I ara se n'anem a la població de Onda. Està amb nosaltres el regidor d'Innovació, Vicent Bou. Bon dia.
Molt bon dia.
Vicent, estaran molt contents perquè els han donat el Premi Nacional d'Innovació al projecte de Smart City, no?
Sí, efectivament, estem molt contents. Hem fet una gran aposta per a que Onda siga un referent en tot allò que és innovació. I estem molt contents de que aquesta dedicació és que ha sigut reconeguda a nivell nacional.
Uh-huh. Si per a que els oients sàpien de què va, pot explicar així el temps que tenim, de què va el projecte?
Sí, mira, nosaltres som l'única ciutat de tota Espanya que, sense ser capital de província, té un projecte integral de ciutat intel·ligent. Aleshores, tenim el que es diu verticals, que són distintes àrees on hem actuat. Per exemple, tenim aparcaments intel·ligents, que et diuen el número d'aparcaments lliures que hi ha, per poder saber si pots aparcar dins el parking o no. Tenim detecció temprana d'incendis. Després tenim uns microchips que en els contenidors ens avisen si estan plens, si estan buits, si cal anar a replegar-los. Bueno, tenim una marquesina intel·ligent també, tenim diverses actuacions més en aquest sentit. I tot això, este global, és el que ha aconseguit entre això i l'aposta que tenim per les dades obertes, no, per la transparència, que aconseguirem aquest premi.
Mire, vostè també és regidor de joventut. Va vinculat la joventut en la innovació?
Sí, en certa forma, sí, perquè sempre som, crec jo que en la manera de joves sempre és la que primer comença a gastar aquestes ferramentes, però al final és una cosa que no té edat, no té generació, vull dir que a volta persones de tota edat tenen accés a informació de la seva marquesina intel·ligent, o tenen, qualsevol avui en dia té internet en el telèfon i accedir als dates obert que tenim en les nostres bols de transparència. I per tant, jo crec que sí, en principi sí que té una certa relació, però al final és una cosa que s'expandís i que arriba a tot el món.
Uh-huh. Quan vostès presenten el projecte, tenien esperança de ser els guanyadors?
Nosaltres teníem en principi, sempre dubtes, no? Perquè teníem molta il·lusió, perquè era en l'àrea de dades obertes, i com que te comentava, tenim una web de transparència amb un infinito número de dades obertes, que qualsevol pot consultar, que animen a que entren a nostra web de transparència, i tenim una ferramenta molt potent de transparència i de dades obertes, que unita a la Smart City i que ens donava, però almenys, l'esperança de tenir una possibilitat de guanyar en competit amb el govern basc, també amb l'Ajuntament de Viladecans. Uh-huh. Però, i això, jo crec que tenim ahir l'esperança i al final vam tindre la sort d'aconseguir-ho.
Uh-huh. Vostè ha tingut Bueno, hem tingut una pandèmia que, lògicament, el primer any que una persona regidor se troba en això és dur, no? Però ha tingut un bon començament de regidories, perquè arriba i un premi. És a dir, estarà content.
Efectivament, estem contents. Fui del treball de tots estos mesos, no?, per a aconseguir que tota Smart City estigui feta en el seu temps, per aconseguir que tot funcione perfectament. I creiem que era l'hora, no, de que tot aquest esforç de tots aquests mesos que hem treballat en separat juntament amb els tècnics de l'Ajuntament, uh-huh, que al poble d'Onda se'l premiaran en aquest guardó. Uh-huh.
Vicent, veu, molt, pues, per la part que ens toca, estem molt contents de que de tota Espanya siga la població d'Onda qui s'emporti aquest premi gràcies a l'esforç que han fet.
Efectivament. Ha sigut un treball de tècnics de l'Ajuntament, un treball que hem intentat traure en el major esforç possible, que està donant els fruits i que esperem que s'hagués donant moltes més fruits i moltes més alegries, moltes més premis, i que la gent al final veja lo que és la utilitat de lo que és una ciutat intel·ligent i que tots veiem els avantatges que tot això té en el dia a dia de ciutadà.
Vicent, a vostè quan li diuen que és el guanyador ja té en ment futurs projectes gràcies a la motivació d'haver guanyat ja el primer?
Sí, a veure, això al final el tema de la innovació no pots parar mai, no? El moment que ja vi la paraula, el moment en què pares ja no és res nou, ja no innoves. Aleshores sempre tenim projectes en marxa, tenim idees, i al final el que volem també, que crec que és el que moltes vegades algú se li escapa, és que siguin útils per a gent. Uh-huh. Vull dir, de res servir innovar al final no resulta útil per al dia a dia del ciutadà, i per tant tots els projectes que tenim de futur i que estem considerant i que volem seguir endavant van en esta línia, no? Que el ciutadà pues, pugui tindre dades obertes, pugui informar-se, transparència, costos d'utilitat que al final beneficien en el dia a dia.
Vicent Bou, regidor d'Innovació d'Onda, moltes gràcies per haver-nos atès i fins un altre dia.
Gràcies a vosaltres. Adeu. Take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room, she was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was given head, she says, "Hey, babe, take a walk on the wild side." Said, "Hey, babe, take a walk on the wild side." And the colored girls go doot 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 doot. I també, sense anar amunt de la població d'Onda, tenim l'intendent de la policia local d'Onda. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Què?
Pues mire, preguntar-li, bueno, en principi donar-li l'enhorabona, perquè gràcies a este dron que estan utilitzant en la policia local han pogut detectar una plantació de marihuana en Onda, no?
Sí, així és. Teníem ja una sèrie de sospechas sobre esa zona, también teníamos avisos vecinales de mucho trajín de vehículos también, y ayer hicimos una inspección y vimos con más de 100 plantas que estaban preparadas ya pues para recoger, pelar y poner el producto a la venta.
En el mercado, qué fuerte.
Sí, sí.
¿Esto lo han detectado con el, o sea, el dron lo utilizan ustedes de forma habitual en el término de Onda, imagino, ¿no?
Sí, es una herramienta que nos habilita a hacer una vigilancia mucho más específica y amplia de ciertas zonas. Tenemos un término municipal muy amplio, 108 uh-huh. kilómetros cuadrados. Ahora estamos con una campaña de vigilancia de vertidos y de residuos y demás también con el que utilizamos también el dron para posibles focos de incendios, sobre todo con el tema de las quemas controladas. En el tema del COVID también lo hemos utilizado para la vigilancia específica de la deambulación de personas. Y bueno, para el caso como el que sucedió ayer, pues también nos ha servido para llevar a cabo de una manera y de una forma muy positiva esta situación.
Porque estaban en un sitio bastante difícil de acceder.
Sí, sí, con un vehículo normal, un turismo normal, no se podía acceder. Nosotros tenemos entramos con un vehículo pick-up hasta una zona un poquito ya más escarpada uh-huh. y de ahí a pie fuimos sacando las plantas de donde las tenemos. tenían localizadas los agentes con el dron y las fuimos sacando para luego hacer el posterior recuento y pase a farmacia.
Se había dicho que también habían localizado a una persona, a un hombre, o lo habían grabado, ¿no?
Sí. Tenemos los indicios que vamos a poner en diligencias a disposición de su señoría. Indica más o menos la partida y el vehículo que estaba estacionado y el seguimiento que se hizo posterior, pues una persona que puede estar implicado en estos hechos, y verá que tenemos pues todos los datos y así se dará conocimiento a sede judicial.
¿Eran unos 1.200 kilos lo que se ha llegado a incautar?
Sí, en torno a eso, sí.
Cuando, ¿esta operación policial cuánto tiempo les ha llevado aproximadamente?
No, ayer estuvimos prácticamente todo el día, sí, más luego el tema de investigación, que ya viene de unos meses atrás, y uh-huh. La averiguación junto con Guardia Civil de todos estos extremos para poder llevarla a cabo.
Pues enhorabuena a la Policía Local de Onda, intendente, muchas gracias por habernos hecho estas declaraciones y muy buenas
tardes. Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes. Hey, Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat.
Estás a la 92.2 FM. ¿Necesitas renovar tu armario y no sabes dónde ir? Ven a Canen, tu tienda de confianza. Pruébate lo que más te guste, con total garantía y seguridad. Aprovecha los descuentos del 30% en moda mujer y hombre en prendas seleccionadas y el 50% en Canen Kids. Canen, tu tienda de moda, en Nules y Villarreal o en www.canen.es.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral: zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
En Restaurante Arenal Burriana os hemos echado mucho de menos, pero ya hemos vuelto con las pilas cargadas y muchas ganas de volver a veros. Ven y disfruta de nuestra excelente cocina en nuestra amplia terraza. Te sorprenderá. Restaurante Arenal Burriana. Lleva tu paladar a buen puerto.
Podríamos nombrar todas las novedades del Kia Sportage. Faros LED, cámara de visión 360, control de crucero con funciones stop and go. Todas menos la más importante. Porque la más importante no se ve, se siente. Kia Sportage, ahora también es híbrido.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
La COVID va a acabar en la temporada, però no en el Club Esportiu Bàsquet Villarreal. Per això, tornarem. I si tot va bé, ens veurem a les pistes el proper setembre. Per això, comencem la campanya de renovacions i noves inscripcions de jugadors, des dels 6 fins als 17 anys, en els mateixos descomptes que la temporada anterior. Ja vos podeu inscriure en la web del club, www.ebvillarreal.com. I si vols lligar la teua marca comercial al club, també pots contactar amb nosaltres per la web. Vos esperem a tots, perquè tornarem!
Highway.
I ara, com no, també anem a parlar amb el conseller, el vicepresident segon, Rubén Martínez Dalmau. Molt bon dia.
Molt bon dia, bon dia. Un plaer estar amb vosaltres.
Uh-huh. Rubén, vostè està plegant a Castelló, no?
Efectivament, estem anant a Castelló perquè ara mateix el que anem a fer és presentar el programa d'actuacions urbanes que tenim en Castelló. Sabeu que en el marc de la postpandèmia la reconstrucció és fonamental, uh-huh. i el que anem a treballar, anem a presentar, són les 21 actuacions urbanes que tenim en tota la província de Castelló dins del programa Reconstruint Pobles, on ja pràcticament totes les comarques castellanques estan en aquest programa: la Plana Alta, per la Plana Baixa, els Ports, l'Alto Mijares. Estem parlant de 21 pobles que van a veure's beneficiats en les nostres actuacions de rehabilitació, d'adequació d'edificis del patrimoni municipal. Uh-huh. Una inversió total de 15 milions d'euros en 70 projectes que tindrem en tota la comunitat valenciana.
Tot això no haurà pogut ser si no estiguera el Botànic en marxa en aquest moment, no?
Absolutament. El govern del Botànic és un govern que està sempre al costat de la gent, que té clar que hem de rehabilitar, que hem de construir, i aquesta construcció s'ha de fer, i més ara s'ha de fer de forma diferent de com s'han fet altres tipus de polítiques, no? Tenen que ser polítiques que miren per les persones. Per això tot el govern del Botànic està sempre compromès en mirar per la gent.
Uh-huh. En aquest cas, vostès han aprovat un decret llei, on va ampliar-se el parc d'habitatge de vivenda, no?
És un decret llei molt, molt important, perquè ens dona moltes ferramentes per a poder ampliar el parc públic d'habitatge no només de la Generalitat, sinó també de tots els ajuntaments valencians, perquè el que és cert és que a partir del decret ja podrem cedir el dret al tanteig i retracte uh-huh. a diferents municipis que podran anar ampliant a poc a poc el seu parc públic. És fonamental que els municipis s'incorporen a la política d'habitatge, perquè la política d'habitatge té una faceta local que és importantíssima i que a més té que estar gestionada carrer a carrer, poble a poble.
En aquest cas, mire, jo, com sóc seguidora seua en les xarxes socials, jo personalment, en les xarxes socials, vostè vaig veure que va fer una denúncia pública de les pressions que estava patint per l'aplicació de la llei de la funció social de la vivienda. A quines pressions s'està referint vostè?
Efectivament, arrel de l'aprovació del decret llei que va fer el Consell Valencià fa unes setmanes uh-huh. d'ampliació del parc públic, hi ha una sèrie d'interessos econòmics que s'han vist alterats, no? I que ara mateix, per exemple, com segurament sabeu, ahir vam tancar una operació d'aplicació del dret de tanteig
sí.
a un lot de vivendes que anava a vendre a un fons voltor, uh-huh. no? Per part del Banc Sabadell, 218 cases,
sí.
i nosaltres el que vam fer va ser incorporar-nos, entrar en aquesta operació, pagar els diners, els 8 milions i mig que demanava el Banc Sabadell per aquestes cases i quedar-nos-les com a patrimoni totes les valencianes i els valencians. I ahir, per exemple, es van trobar amb sorpreses amb cases que valien 2.000, 3.000, 4.000 euros o 1.000 euros. No? Tenim el cas, per exemple, d'alguna casa de 98 metres quadrats amb traster i garatge per 1.000 euros. No? I són cases la major part de les quals han sigut embargades, hi ha hagut darrere ja un conflicte familiar, perquè la gent ha tingut que eixir de les cases, ha tingut que ser desnonades, i el que fa la Generalitat és recuperar aquestes cases, recuperar-les a preus pràcticament de saldo, que és el que anava a vendre's a un fons buitre. Això ho podem fer gràcies al dret de tanteig, que està vigent en la Comunitat Valenciana des de l'any 2005, però que és cert és que no s'havia aplicat pràcticament mai durant aquests últims 15 anys. I nosaltres hem fet valer aquest dret de tanteig, i ara, a través del decret llei que hem aprovat, el dret de tanteig podrà estar també a l'abast de diferents municipis. I això no agrada a molta gent. Hi ha molts interessos econòmics que veuen que poden deixar d'especular, que el que estem fent és l'especulació amb la vivenda, i estem buscant elements de control per a aquesta especulació no es produïsca, i això no els agrada. I per això hem fet diferents pressions i ens han mostrat el seu interès en que el projecte, el decret llei no hi estigui endavant.
Mire, lo que està dient a mi personalment me deixa assombrada, perquè cases que poden valer 2.000 euros i que si no fora per aquesta actuació, en aquest cas que ha tingut la seva conselleria i que se pot fer a través de decret llei, no se podria parar. D'això no ens enteraríem, no? La gent no ens enteraríem.
Efectivament, gràcies al tanteig el que estem fent ara mateix és poder entrar en aquest tipus d'operacions, veure quins són els preus i pels preus que planteja la pròpia entitat financera poder pagar aquest preu i incorporar aquestes cases al parc públic. Per tant, tenim cases que valen això, 2.000, 3.000, 4.000 euros. Hem comprat 218 cases, el preu mig són 39.000 euros, que és pràcticament una tercera part del seu preu de mercat. Uh-huh. I això el que implica finalment és que estem recuperant vivenda, que en el seu moment ja va estar pagada en el rescat bancari, que també van pagar diferents famílies valencianes, moltes de les quals van ser embargades i van tindre que eixir de les cases, uh-huh. I aquestes cases ara seran de totes les valencianes i valencians, amb un gran afegit molt important que fa este decret llei que vam aprovar, que aquestes cases ara tindran una qualificació permanent. Què significa la qualificació permanent? Que quan entren dins del parc públic valencià ja no van a poder ser privatitzades, perquè el que feien els governs de la dreta era vendre les cases públiques a particulars, és a dir, privatitzar les cases públiques. Això ja no podrà fer-se més mai.
Con lo qual se podia tornar a fer una especulació, no?
Clar, de forma treballaven, no? comprant i venent, uh-huh. És el que ha fet els governs de la dreta, no només així. No? Nosaltres així estem recuperant cases i prohibint la seua, o buscar la forma de prohibir l'especulació, no? Però, uh-huh. Per exemple, en comunitats autònomes com en Madrid, és al revés. Les cases públiques es venen als fons buitre. Hi ha una gran diferència entre el que fan els governs de dreta i el que fa el govern democràtic.
Pues mire, arral de lo que vostè m'està dient, a col·lació de lo que vostè m'està dient, Rubén Ibáñez, del Partit Popular, a vostè li diria que si havia sofrit aquestes pressions, i així en esta cadena també ho va dir, lo que no entenia és que, perquè no havia anat a denunciar als juzgats.
Bueno, és que Rubén Ibáñez del PP sap perfectament que jo estic rebent pressió, ho saben perfectament, uh-huh. I ho saben de primera mà, a més. Lògicament, es tracta d'una sèrie de pressions que estan dirigides principalment a evitar que s'aprove el decret i que es convalide el proper dia 15 de juliol per part del Botànic, sí. Però ells estan fent tot el possible per a que ese decret no siga convalidat. De fet, per exemple, ja han amenaçat en anar al Tribunal Constitucional, en buscar la forma per a que el decret llei no funcione, perquè el que fa el Partit Popular és governar per als fons buitre, no per a la gent.
Sí, en este cas el que volien era interposar un dret d'inconstitucionalització, tant ell com Ciudadanos.
Sí, això és el que estan plantejant. Estan plantejant que volen anar al Tribunal Constitucional. Jo us he dit que, per suposat, uh-huh. Que el Tribunal Constitucional és una garantia. El que els dirà el Tribunal Constitucional, jo trobo, perquè soc un professor de dret constitucional i aquestes coses més o menys les conec, sí. Que trobo que el Tribunal Constitucional els dirà que llegeixin la Constitució, que tenen que llegir la Constitució, que quan l'article 47 diu que tots els espanyols tenen dret a una vivenda digna, això és el que diu la Constitució, o quan l'article 33 parla de la funció social de la propietat, és el que diu la Constitució, o quan l'article 10 parla del dret a la dignitat humana, o l'article 15 parla del dret a la vida, és el que diu la Constitució. Per tant, clar que han d'anar al Tribunal Constitucional si entenen que el decret és inconstitucional, però jo trobo sincerament que el Tribunal Constitucional és a nosaltres la raó. És a dir, el dret a la vivenda ha de ser un dret fonamental.
Quan vostè rep pressions d'estos lobbies que, bueno, tenen aquesta forma de funcionar, per què decidís fer-lo públic en una xarxa social?
Perquè d'aquesta forma, justament, estem denunciant-ho públicament. I, de fet, això ha aconseguit que per la part privada hi haguera una rebaixa en quant a intensitat de les pressions, encara que públicament han continuat. Per tant, és molt important que la gent sàpiga que aquest tipus de polítiques valentes no són gratuïtes. És a dir, que hi ha moltes oligarquies econòmiques que estan empenyades en que fracassem en les polítiques socials. I això és important que la ciutadania ho conegui.
Uh-huh. Rubén Martínez Dalmau, conseller, moltes gràcies per haver-nos aclarit aquest tema i per haver-nos fet saber de primera mà que les cases poden valer fins i tot 2.000 euros.
Moltes gràcies a vosaltres per l'entrevista. Recordeu sempre que el govern del Botànic estarà sempre al costat de les persones.
Moltes gràcies i bon dia.
Bon dia. Now I'm thinking to myself, this could be heaven or this could be hell. Then she lit up a candle and she showed me the way. There were voices down the corridor, I thought I heard them say, welcome to the Hotel California. Such a lovely place. Hotel California. Any time of year.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Conviértete en un héroe moderno gracias a tus Varilux con Transitions. Las lentes claras en interiores y oscuras en exteriores para ofrecerte la máxima comodidad. Y ahora, al llevarte tus lentes Varilux con Transitions, el segundo par de regalo.
Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Óptica Varilux especialista.
¿Necesito un TPV para mi negocio? ¿Cuántos tipos y tarifas hay? Si te planteas alguna de estas preguntas, en Grupo Cooperativo Cajamar hemos creado un espacio con toda la información que necesitas saber sobre TPV para que puedas tomar la mejor decisión para tu negocio. Más información en nuestra web, Grupo Cooperativo Cajamar. Ahora, a tu lado, más que nunca.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Donde dices que no existe el tiempo y tiemblan mis huesos. Soy tan pequeño que quepo en un sueño que tienes cuando te detienes para darme un beso. Hay una isla en medio del mar con palmeras y monos que saben hablar y te cuentan secreto y el aire. Es nuestro. Vámonos. Vamos a morirnos de la risa. Perdidos en la isla morenita.
Qui m'agrada a mi esta cançó.
Molt estivalenca, eh?
Molt xula. ¿Qué? ¿A on anem nosaltres?
Pues mira, ja sabeu que des de la setmana passada vam començar això per recomanar-vos llocs on anar. Avui no mos quedem en Castelló, però no anem molt lluny. Què te pareix si mos anem a Sagunt?
Oh, genial.
Genial, veritat. Vaya. O sigui, oferta gastronòmica, oferta cultural, patrimonial i també de platja. O sigui, podem pujar, anar al castell, en la ciutat, visitar el casc antic, la Juderia, que és una meravella també. Hi ha molts museus amb restes romanes i a més també el seu meravellós teatre, que també es començaran dins de poquet, segunda escena, que també és una meravella, tindreu, no? Uh-huh. També té platja i, si te pareix, mon anem molt propet d'Almenara, perquè segon té una platja que es diu la platja d'Almardà, que està entre Almenara i Canet d'en Berenguer, que és una platja també natural, està sense urbanitzar, tal i com seria amb les seues dunes i tot.
Una platja verge.
Sí, i la veritat que és molt bonica i jo animo a molta gent a apropar-se i a disfrutar de totes les oportunitats que ens dona Sagunt per veure. I per als que volen més naturalesa, molt propet de Sagunt tenim la localitat d'Estivella, que ahir és on es comença, propet de la Serra Calderona, i des d'ahir es puja al seu pic més alt, que es diu el Garbí, encara que ara fa més calor, sí que hi ha molta gent que s'anima a pujar i des d'ahir hi ha unes vistes meravelloses de tota la comarca del Camp de Morvedre de València.
Estàs contant-me avui des, com que estic recorregant totes aquestes vistes que tu m'oferisses. Estic pensant en saps quan, a quanta altura podem anar amunt allí al pic que tu m'has dit?
No ho sé, però la veritat que moltíssim. A més, s'ha convertit en un lloc d'influencers. Hi ha moltes influencers que van a fer-se la foto des de la punta del Garbí. Mm-hmm. Inclús Tamara Gorro, hi ha una imatge d'ella tota nueta, no? De cul, d'esquenes, no? Mirant a tota la Serra Calderona i a tot el Camp de Morvedre, que és molt cridanera i és una de les que més populars s'ha fet per anar allí a fer-se la foto.
Pues allí, un bon puesto per a passar, no? Per a sentir-te en contacte amb la naturalesa. De fet, Tamara Gorro ho ha fet, ho ha arribat a d'alguna manera a dir, no, jo vull impregnar-me de la natura i, per lo tant, vaig a fer-ho de la forma més...
Més atrevida, eh?
Absolutament, és dir... més autèntica. Cal dir que, bueno, una brasa con centaina.
Ah, con centaina també és un lloc molt bonic per anar, Susana?
Clar, perquè des d'allí estan escoltant-nos avui, a més, estan escoltant-nos quasi les 2 hores, perquè clar, la gent va i ve, però en este cas ahí els han tingut també a Xirivella, des d'Alemanya, des de, bueno, dels Estats Units també, però els que més propets estan i els que volem és que estan ahí, que són estos nostres, que són de la nostra terra i que de ben segur tenen un lloquet així al nostre costat, Ja sabem que este cap de setmana no tenim el Villarreal no juga, per lo tant, ni patirem ni gaudirem.
No.
Val? Allò d'un poc sí i no. Què ens hem quedat sense la presidència de l'Eurogrup? Qui han atrapat a estos que havien plantat marihuana en Onda? Què ens ha dit el Mau que les cases se poden vendre per 2.000 euros, que és molt fort, Que ha estat la diputada de Cultura i ens ha fet una ruta per tots aquells puestos que podrem anar durant estos mesos, perquè tindrem distints puestos on podem anar en la mateixa fecha, no?
Sí, la veritat és que sí, es podem veure ja a la pàgina de la Diputació, ja es pot veure esta programació, no?, que jo crec que és molt entretinguda.
També ha estat en nosaltres Carmelo, de Pamplona, que recordeu, va comprar el rellonge de la conta enrere i que el té allí al passeig, a l'estafeta, i que poden anar a visitar-lo i fer-se fotos també. Ells saben que és benvingut. Carmelo és el gerent de la Casa del Llibre, que està al número 36 de l'estafeta, a Mitans. Ens ha contat que també ha escrit un llibre. També hem tingut a Belén Albero, i que ens ha contat què passa en Alqueries, van a recuperar la Casa de la Música, i ara, com no,
de la
que
cultura,
estan...
de la cultura.
Perdó, de la Casa de la Cultura, de la Casa de la Música, ja la tenen, me diu Maria. Se nota que és de les Alqueries, no? I ara, on anem a sentir aquella cançó de l'estiu... Maria,
¿qué?
Se está mezclando la barbacoa en Islas Canarias.
En algo, no sé, que se está... No, en red se está mezclando.
Bueno, pero divendres, señores, els dicem que se disquen entre la barbacoa i Islas Canarias. Maria Ventura, moltes gràcies per haver estat així amb nosaltres. Dilluns més i millor.
Millor. Els dicem en Jordi Dan, el rei de l'estiu.
No, jo per mi que s'està mesclant Islas Canàries i la barbacoa. I a tots vostès, moltes gràcies per haver estat així nosaltres i els deixem en bona companyia el nostre company Javi Mata.
Al 92.2 de la frecuencia modulada, Radio Villarreal.
Al 92.2, informació esportiva amb Javi Mata.
Vila-real Esports. Ràdio Vila-real.
És divendres, 10 de juliol, i són les 2 i un minut. El dia i l'hora en el que ja podem confirmar quasi al 100% que l'any que ve don Santiago Cazorla no jugarà en el Vila-real Club de Futbol. Suposo que alguns esteu sorpresos per com i de quina manera s'ha pogut conèixer aquesta història, i altres encara penseu i desitgeu que en última hora poguera canviar. Mai se sap. En la vida mai saps què pot passar i què no. Però el que ara mateix és fetent és que Santi Cazorla tenia ja fa un temps pensat i tenia fa ja un temps al cap que el seu futur no passava per seguir jugant en el Vila-real Club de Futbol. De fa un temps ja se parlava d'un interès i una possibilitat de tindre una oferta damunt de la taula multimilionària. L'oferta d'un equip qatarí, el Al-Sadd o l'Al-Sadd, que maneja més que ningú la pasta i que pot i comprar allò que vulga i de la manera que vulga, i que s'havia encapritxat en un futbolista com el nostre, que venia demostrant a Espanya que li sobrava encara classe, qualitat i capacitat per a poder fer disfrutar i fer competir a l'equip que ell li donara la gana. No és moment ni de juzgar, ni d'analitzar, ni de pegar-li moltes voltes. Jo sempre he pensat que el drama en la història de Cazorla no és que se'n vagi ara. El drama és que no haguera tornat. Mireu, li devem tantes coses al bo de Santi, mos ha fet disfrutar tant. Han vist coses que en la vida pensàvem que anem a veure, que això que ha vingut en aquestes dues temporades és una bola extra que mai pensava i pensàvem que se podria donar. Cazorla venia a provar per a veure si de manera miraculosa podia tornar a jugar al futbol. I el que ha fet és jugar al futbol d'una manera miraculosa. Cada partit, cada moment, cada gol, cada assistència, cada jugada ha valgut la pena. De no canviar, que no passarà, Santi Cazorla crec que ha decidit baixar un escaló i buscar un altre futbol. Lo de la part econòmica, comentar o dir-ho és una tonteria. Jo crec que fa el que té que fer, el millor per a tots els seus i el millor per al seu futur. Res a dir. Jo, no, que com dic, l'únic que li puc dir és que si al final se confirma, compareix, que se'n va, és gràcies. Però unes gràcies que no me caben en la boca i en el cor. Gràcies per lo que fa dins del camp i sobretot gràcies per lo que fa fora d'ell. Cazorla del Villarreal, us ho puc assegurar. I això no li ho llevarà ni m'ho llevarà ningú. I, a més, podem dir que l'han vist en els seus dos millors moments. Quan començava a ser futbolista i va arribar a ser un dels millors del món, i quan ningú creia en ell, ho ha tornat a fer i ho ha fet de groc. Així que ahir, un dels maneguetes de l'Al-Sadd este, el media officer, que deu de ser el cap de premsa o el que porta més o menys el tema de les relacions del club, soltava que d'una altra cosa no perdé